Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
Què tal? Com esteu? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Comencem una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. Cada dia la intenció i l'objectiu d'acompanyar-vos i explicar-vos sempre moltes, moltes coses. Les 9 i 3 minuts. Volem ser-hi fins a les 12, fins al migdia, i són això, aquestes 3 hores diàries i habituals. El que ara de seguida explicarem. Avui és dimarts, 18 de març, programa número 3742. I ens podeu dir qualsevol cosa a través del WhatsApp, missatge de WhatsApp al 638 58 99 88. O també el correu electrònic, no oblidem, calaixera@rtv-alvendrell.cat. A partir d'aquí, pendents de tot el contingut d'avui, per començar, i sempre és així, previsió del temps amb en Marc Rodero. La primera cançó que ja hem triat, que escoltarem per posar ritme, això ens portarà cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. Avui hem d'anar ràpid, perquè a més dels esports, la repassada habitual a les portades, avui toca secció en col·laboració i en emissió conjunta amb totes les ràdios de la comarca, a través de Baix Penedès al Dia, un espai sobre actualitat comarcal, a través del Consell Comarcal del Baix Penedès. Avui, des de Domenys Ràdio, per conèixer el conseller David Pulido. Això ens farà arribar a les 10, actualitzarem les notícies en aquesta franja i seguirem amb més qüestions a la segona part de Calaixera, això després d'aquest butlletí amb la xarxa. Els dimarts, que acostumen a ser emprenedors, avui ho torna a ser recordant aspectes importants a través de Baix Penedès Empresa, la secció en col·laboració amb l'AFEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès. També repassarem l'agenda, arribarem a les 11, actualitzarem les notícies altra vegada amb la xarxa i ens quedarà tercera i última part. Els dimarts, dia màgic i esotèric per excel·lència. Començarem per l'horòscop de la setmana amb en Joan Buendía i després ja en directe la llum de l'univers amb la Loli Aguilar, ja des dels estudis, també amb la presència en directe del Joan, i acabar de conformar tota aquesta secció habitual, on a més podeu fer consultes i preguntes al tarot, a les cartes, al 977 15 70 69 de forma directa i també a través del WhatsApp, que ja hem dit, el correu electrònic. Amb això ens plantarem a les 12, arribarem al migdia i ja ho tindrem per avui. Gràcies, com sempre, i un dia més, per l'atenció, la confiança i també per la paciència. Sempre, sempre recordant que això és casa vostra.
La Calaixera, un programa únic de tot. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
I sempre el temps, la previsió del temps per començar. Marc Rodero, molt bon dia.
Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
Ja ens va anunciar inestabilitat, temps tapat, no? En principi, Marc?
Això mateix. Avui és un dia de canvi. Canvi que ens ha de portar a una situació de més inestabilitat, en principi, a partir d'aquesta propera tarda, i en especial vespre, nit, matinada i ja per la jornada de demà. Per tant, avui el cel pràcticament cobert durant tot el dia, amb una miqueta de ressol a hores d'ara, però bàsicament els núvols avui seran els autèntics protagonistes. en principi durant la primera part del dia sense precipitació. Serà a partir de la tarda, quan aquests núvols poden ser més compactes, ja pràcticament taparan tota possibilitat d'escletxes de sol, i no descartem que de forma puntual es pugui escapar alguna gota, no gaire important, de poca entitat, perquè creiem que el màxim hauria d'arribar a partir d'aquesta propera nit i durant la jornada de demà. Avui les temperatures sense gaires canvis o un pèl més altes, perquè tindrem entrada de vent de component sud i tot plegat serà doncs, que la temperatura es pugui recuperar. Situació marítima amb tendència a alterar-se avui i en jornades posteriors. Espera.
Perfecte. Moltíssimes gràcies, Marc. Que vagi bé i fins demà.
Fins demà. Bon dia.
Bon dia.
Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
Nova cançó de Mama Duixa amb Scotty DK. Ha valgut la pena. Oh, i tant que ha valgut la pena. En aquest cas, cançó per començar i per posar ritme. Avui dimarts, som-hi.
No hi ha forma de deixar-ho fa mal, que no trobo ni una paraula. Em destrossa tenir-te al davant. He intentat protegir el passat, sap greu. M'obrilla el dret a Déu, que aquest silenci tan horrible, què serà de mi sense la teva falta de seny? Te juro que penso amb un somriure, per mi ha valgut la pena. No millor dir-te adéu, que aquest silenci tan horrible, que serà de mi sense la teva falta de seny. Te juro que penso en un somriure, i per mi ha valgut la pena. I jo he deixat, i m'han deixat ser com va això. És tot fatal, un dolç al fons de tot. Descobrir llocs i fer coses fora del lloc. Sort de conèixer-te alhora, quina puta mala sort. Molt millor dir-te adéu, que aquest silenci tan horrible, que serà de mi sense la teva falta de seny. Te juro que penso en un somriure, i per mi ha valgut la pena. Molt millor dir-te adéu, que aquest silenci tan horrible, que serà de mi sense la teva falta de seny. Te juro que penso en un somriure, i per mi ha valgut...
Mama Duixa, l'estil característic i la música de Mama Duixa que ho està petant, amb Scotty DK. Ha valgut la pena, en directe i en proximitat, com ha de ser i com ens agrada, el 107 amb 1 de l'FM.
Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
Les 9 i 10 minuts. Notícies. El Vendrell, que ha homenatjat els seus veïns deportats als camps de concentració i d'extermini nazis amb la col·locació de les 10 primeres llambordes de la memòria, les anomenades Stolpestein. L'acte comptava amb un recorregut pels domicilis on va néixer i on van viure les víctimes per última vegada a la vila. Així ens ho expliquen des dels serveis informatius amb la Sílvia Martínez al capdavant.
El recorregut de la memòria s'iniciava a primera hora del matí al carrer de Cristina Baixa amb un silenci de solemnitat col·locava la primera llamborda Stolperstein, al davant del número 94, la casa on va viure Josep Rius Fortuny. Va morir assassinat al camp de Gusen l'any 1941.
Aquesta llamborda que posa el seu nom, la data de naixement i la data que va morir, i recordar-lo tots perquè les properes generacions no torni a passar aquest horror que van passar.
L'acte va seguir al carrer Roquetes, on es va homenatjar Joan Bellver Tosquelles, deportat a Mauthausen el 1941 i alliberat el 1945.
És una reparació que penso que val la pena que es faci, perquè els temps que estem no pinten gaire bé.
Van córrer la mateixa sort Joan Aliau Vilanova i Joan Aliau Tordiu, pare i fill. La neta i neboda, Marie Flamion, va viatjar des de Cànoes al Rosselló per presenciar la col·locació de les llambordes al carrer de l'Om.
Per mi és important perquè el meu avi i el meu tiet eren dues persones apàtrides que el franquisme els va retirar la nacionalitat espanyola. I per mi és molt important que estiguin aquí, amb aquest, els noms estiguin aquí, al Vendrell, davant de la casa on havien estat.
També es va homenatjar Salvador Esbertit des de la casa on va viure al carrer de Mar. Va morir a Gusen l'any 1941.
És una cosa que te fa, que estic molt agraïda a tots els que ho han fet, que se n'han cuidat de tot això, i doncs gràcies.
A la baixada de Sant Miquel es va recordar Jaume Socies Figueres, que malgrat sobreviure a l'extermini no va poder tornar a viure al Vendrell. Aquesta reflexió la feia també des del carrer Colom la neta de Rafael Manuel Gené, assassinat a Mauthausen el 1942.
Recordem a tota aquesta gent que va intentar lluitar per un món millor i pensava que marxant d'aquí un moment en què hi va haver una forta repressió podrien acabar tornant i refent la seva vida en unes millors condicions, i es van trobar amb un problema molt més gran, que va ser la Segona Guerra Mundial.
Al carrer de l'1 d'octubre, calcamat, es va recordar Joan Mallofré Nin. Va ser un dels supervivents que tampoc va tornar a viure a Catalunya. L'any 2005 se li va fer un homenatge encara en vida al Vendrell, que la seva filla recordava amb emoció.
Tornar al Vendrell i va venir hasta el metge de Sant Llorenç, va venir. Vam passar un dia estupendo, però amb una emoció. Va ser el 2005, això. Feia 60 anys ja. Hauria travessat el món per venir per ser aquí avui. Estic molt feliç, molt emocionada, però molt feliç.
El recorregut seguia pel carrer del Vinyana, a la casa on va viure Jaume Tous Salvó, mort a Gusen el 1941.
És un moment idoni, potser, sí, per recordar-ho, sobretot pels esdeveniments que s'estan produint a Europa, a tot arreu, no? Amb l'avançament de l'extrema dreta a tot arreu.
També el 1941 a Gusen moria Pere Requesens Riambau. El recorregut de la memòria finalitzava a casa seva, al carrer de la Barceloneta Baixa, a Cal Caparrut.
Aquestes persones van arribar un moment que se'ls va desposseir de la seva personalitat, eren un número, i ara amb aquests actes retornem el nom, els cognoms. Ells són persones que van viure una situació molt complicada, que malauradament sembla que s'estan donant circumstàncies actuals que es pot tornar a repetir.
La instal·lació d'aquestes llambordes forma part del projecte del Memorial Democràtic i el Vendrell el van impulsar els regidors de Son Poble, Rubén Suán i Alfredo Valdivielso, el 2019. Aquest dissabte se'n van col·locar 10, però encara en quedaran 7 més. L'acte d'homenatge va seguir a la plaça Nova amb una cerimònia institucional.
Penso que les famílies mereixeu també un reconeixement institucional, perquè les víctimes del nazisme són d'un ampli ventall molt més enllà d'aquestes víctimes. Les famílies vau ser també víctimes.
Que tots i cadascun de nosaltres ens considerem pertanyents a la raça humana, a l'única raça que existeix. Les altres són invencions, som humans, i qualsevol humà ha de mereixer la nostra cooperació i la nostra solidaritat.
Salvesteiner vol dir pedres que fan ensopegar i que alhora també doncs, ens fan, sobretot, reflexionar. Segurament aquesta és la millor garantia per al mai més.
Les ciutats són educadores. Els nostres carrers eduquen, expliquen històries. I aquestes llambordes són justament perquè mai oblidem aquestes vides.
Es tancava amb una actuació de la cantant Marina
Rossi. Així jo no vull morir, lluny dels prats i les arbredes, lluny de tot i entre carenes, lluny, lluny.
Canviem radicalment de qüestió. Altres informacions i notícies destacades en l'àmbit polític local. La candidatura d'Unitat Popular abandona Son Poble. La CUP ha pres la decisió al·legant diferències internes i polítiques. Ho han acordat per assemblea en una plataforma política impulsada conjuntament amb Esquerra Unida i Alternativa, i a la que també s'hi van afegir membres del procés constituent i altres persones a títol individual. Des de la CUP s'ha pres la decisió a causa, asseguren, de discrepàncies estratègiques i internes internes amb la resta dels integrants del moviment unitari i, sobretot, remarquen pel seu antagonisme amb Esquerra Republicana de Catalunya, formació amb qui es presenten en coalició des de les eleccions municipals del 2019 i que afirmen discrepar en les seves polítiques tant en l'àmbit local com nacional. Valoren la feina exercida durant aquests 10 anys d'estratègia compartida, malgrat que entenen que ara cal un revulsiu. El portaveu de la formació, responsable a nivell local, és en Rubén Swan.
Doncs per un costat hi ha objectius que no s'han pogut aconseguir, per tant, quan hi ha una cosa que no funciona, no podem pretendre continuar exactament igual perquè el resultat continua sent el mateix. Enteníem que havíem de canviar moltes coses. Crec que hem fet moltes coses bé i hem aconseguit moltes coses, però també crec que hem tingut errors i per tant, per això ja fa un any vam començar aquesta anàlisi de què consideràvem que havíem de fer.
Som Poble va concórrer per primera vegada als comicis municipals en solitari el 2015, obtenint 2 representants. 4 anys després ho va fer en companyia d'Esquerra, sumant 6 electes i esdevenint segona força al consistori. A la darrera convocatòria en repetirien experiència baixant, però a 5 regidors. La CUP afirma que el debat intern sobre la seva continuïtat a la plataforma unitària es va obrir just després de les eleccions, el mes d'agost del 2023, i que ara, un any i mig després, han optat per abandonar el projecte i iniciar un procés de reorganització que desemboqui, asseveren, en nous espais d'unitat i cooperació de l'esquerra transformadora de la vila. Som Poble, ara, sense la candidatura d'Unitat Popular, ha convocat una assemblea oberta per aquest divendres a les 7 del vespre a l'Arcada per tal de debatre sobre el futur de la formació i analitzar l'activitat del grup municipal que comparteixen amb Esquerra. Seguim parlant un dia més de trens. Tot i l'anunci de la desconvocatòria de la vaga que va fer Renfe i Adif, la situació aquest dilluns estava molt lluny de ser la normal a les línies de Rodalies. A la R4, per exemple, la supressió de nombrosos trens posava a prova de nou la paciència dels usuaris.
Doncs des de les 9 menys 10 i a més les indicacions no corresponen, assaltant trens, o sigui, va encoberta com l'altre dia.
A l'estació del Vendrell eren 4 els trens que no havien passat durant la franja de matí i molts usuaris acumulaven més d'una hora d'espera. Una situació caòtica a la qual s'assuma el fet que els trens regionals no fan parada des de fa 2 setmanes a l'estació de Sant Vicenç de Calders. I seguim recordant i commemorant els 5 anys de l'inici de la pandèmia. La primavera del 2020, l'epicentre de la lluita contra la pandèmia al Vendrell va ser l'hospital, on tota l'activitat es va aturar per concentrar els esforços per atendre els malalts del coronavirus. 5 anys després, alguns d'aquells treballadors recorden com van viure uns mesos que van ser dels més complicats de la seva carrera professional.
De tots els sectors que van veure alterada la seva vida al març del 2020, el de la sanitat va ser, sense cap dubte, el més exposat i el que de forma més cruenta va constatar de primera mà les conseqüències d'aquella abrupta primera onada de la pandèmia.
Home, jo recordo com una situació sanitària sense precedents. Almenys a mi personalment va ser de les que més em va costar viure, perquè sí que estàvem molt acostumats a viure, no, doncs, epidèmies de grip cada any, però aquell any particularment doncs va ser especialment dur perquè es van donar una sèrie de circumstàncies molt especials, que no, per una malaltia nova, no teníem cap tipus d'experiència, no hi havia cap evidència científica, no? Ningú sabia què s'havia de fer amb aquells, no? Amb aquells pacients, no? Que presentaven aquell quadre tan aparatós.
Bueno, vam viure molta feina i realment va ser una situació de moltíssima feina i sobretot de molt estrès pel canvi, no? Sobretot era constant la informació que ens arribava, constant els canvis de protocol. I a vegades no tenies temps quasi de llegir-los, que ja tenies el nou protocol, no?
L'increment d'ingressos durant els mesos de març i abril va posar al límit els professionals sanitaris, que en un primer moment van haver d'afrontar complicacions com la manca de material de protecció o les dificultats de gestionar el personal quan hi havia brots de contagis.
Vam viure una situació de col·lapse absolut, va donar la sensació de que, bueno, un sistema sanitari que sempre vivim al límit de, no, del col·lapse.
Clar, realment la primera onada ens deixava d'arribar qualsevol altre tipus de pacient, només arribava pacient al Covid, realment això va ser molt sorprenent. Realment això t'ho explica i no t'ho creu. I quan veus que anaven arribant, es va tancar tot l'hospital només per acceptar pacient de Covid, anaves omplint, i veies que se t'estaven acabant els llits, no? Aquell, per mi, almenys, va ser un moment bastant clau.
Van ser dies difícils, amb molts pacients aïllats i amb situacions molt dures que el temps no pot esborrar.
I el més dur doncs, per molta gent va ser per això, no? Vam veure que hi havia gent que es moria dintre les habitacions, a sobre en aquell moment inclús no podíem cridar els familiars perquè estaven completament, no? Estaven aïllats. Per mi personalment el més dur va ser això, no? Que va haver-hi gent que es va morir dintre de l'habitació i a sobre el pitjor és que la família no va poder entrar per fer-los companyia.
Els sanitaris de l'Hospital del Vendrell van entomar el repte de forma admirable, treballant incansablement en equip amb l'objectiu de salvar el màxim de vides possible. Un esforç que la ciutadania, en aquells moments, els va saber reconèixer.
És veritat que el clima va ser... Tots vam aprendre molt d'aquella situació, no? Que al final, des de la primera persona que rep el pacient quan entra, no? L'administratiu de la porta, fins a les companyes de neteja, els tècnics de, no? Pues de tot, de manteniment, de laboratori, metges, infermeria, no? Al final tots vam treballar tots molt, molt units.
Perquè realment havia de sortir a la porta moltes vegades a recollir regals. Al dia de la mona van arribar no sé quantes mones, vull dir que realment la gent sí que crec que en aquell moment van valorar la nostra feina, no? I l'aplaudim, doncs, jo mateixa quan estava a casa seva, jo doncs, a mi em semblava emocionant, no? Però sí que agrairíem que la gent seguís valorant la feina que fem i que quan venen a urgències sàpiguen. Bueno, que és trist, però per nosaltres pues, depèn quina patologia, segons els nostres protocols s'han d'esperar, encara que tinguis dolor a vegades, perquè estàs atenent algú més greu, no?
5 anys després d'aquella tragèdia, algunes coses han quedat entre nosaltres definitivament, però altres sembla que s'han oblidat molt ràpidament.
Al carrer penso que s'ha oblidat una miqueta el tema de mascareta, higiene de mans i aïllar-nos quan estem malalt, però sí que crec que a l'hospital aquí sí que ho estem fent. Vull dir, realment la majoria de persones anem amb mascareta, sobretot quan entrem als boxes, sempre estem amb una mascareta, fem una mascareta FP2 si és un pacient respiratori o amb febre, el tema de posar-nos bata, el tema de protegir-nos i d'higiene de mans sí que en aquest sentit ha ajudat, que no és una cosa que no sapiguéssim, ja l'havíem de fer abans, però bueno, fins que no arriben coses així, doncs a vegades no ens sensibilitzem.
I bueno, sobretot pues, fer posar el focus sobre la necessitat d'estar preparats per la següent pandèmia, que és que segur que arribarà en algun moment. Jo crec que aquesta experiència sí que la tenim i bueno, hem d'estar preparats per la següent.
Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Tota la informació local i comarcal a 1:45 del migdia i a 8:00 del vespre. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
5 minuts per 9:45. Saltem cap als esports. Una informació, com sempre, d'en Jordi Grell.
Hola, bon dia. Avui toca parlar de bàsquet i comencem parlant de l'AE Vendrell femení, que ha guanyat per 54-43 aquest diumenge contra el Tecla Sala en el retorn de les jugadores d'Eric Blaia com a Ruga uns mesos després. Un partit trebat que les taronges desencallaven des de la defensa i en un parcial final de 10-0 servia per segellar la quarta victòria consecutiva. Al maig arrencava un equip visitant dominador fruit d'un parcial de 2-11 que sorprenia les vendrellenques. Després d'un temps mort demanat per Blai, un triple d'Andrea Cabrera activava les taronges que començaven a defensar amb més intensitat. Finalment, 5 minuts sense anotar del conjunt de l'Hospitalet de Llobregat deixava un ajustat 9-11 al final del primer quart. El segon període era molt igualat, amb constants faltes personals que enviaven els dos equips als tirs lliures i un parcial de 12-11 que situava el 21-22 al descans. A la represa, l'activitat al darrere, la inspiració ofensiva de Mariona Rovira i un triple de Natàlia Cifuentes deixant un parcial de 9-2 als primers 5 minuts d'aquest tercer quart. Dos triples de les visitants Cuneix i Redondo tornant a ajustar el marcador amb el 33-30, que donava pas al 39-34, amb el qual s'arribava al final d'aquest període. Els últims 10 minuts eren trepidants, amb un Tecla Sala decidit a buscar la victòria en estar jugant-se la permanència a la categoria. Un parcial de 2-7 igualava 41 al marcador a manca de 5 minuts pel final, amb un Vendrell encallat en atac, amb només 2 punts anotats en 5 minuts. Semblava que el partit estava abocat a un final ajustat, però dos triples consecutius de Júlia Pous i Mariona Rovira encetaven un parcial de 10-0 per sentenciar amb el 51-41 a 3 minuts pel final, posar la cirereta un triple de Rovira per rubricar el seu gran partit amb 16 punts. Escoltem l'entrenador del Tecla Sala, Xavier Ortí.
El Madrid té unes tiradores excepcionals que nosaltres ho havíem controlat bé quasi durant tot el partit i al final ha deixat aquests tirs lliures justament a les tiradores que no havien de deixar i això ens ha costat passar de tota l'arena. Nosaltres sota l'arro hem fallat molt. Nosaltres som un equip molt jove, un equip que ve de jugar a categories inferiors, que s'està intentant adaptar a la categoria i, bueno, avui hem fet un molt bon partit.
I escoltem també l'entrenador de l'AE Vendrell, Eric Blay.
Allà ja ens va costar molt jugar amb elles i aquí s'hem trobat amb el mateix, ens ha costat molt entrar al partit. Al final, el tercer període hem començat a trencar-lo i l'últim període hem pogut dominar, tenint tranquil·litat i encenent els moments que ens feia falta. I tornem un dia més a madurar un partit i a saber-ho portar fins al final i a aconseguir una nova victòria, la primera com a rua de l'any, per desgràcia, perquè no havíem tingut el pavelló, que al final sempre és especial tornar i fer-ho així. La propera setmana anem a Sant Boi, que és un equip novament també amb la lluita del descens. Realment és una part amb molts equips empatats, és una pista molt complicada on equips de la part de dalt s'han deixat partits. Aquí ens va costar ja guanyar-les amb un equip veterà i molt lluitador i esperem una molt bona setmana, sobretot per arribar bé i intentar treure un nou partit que ens permeti seguir estant allà dalt.
Ara, la pròxima cita serà aquest diumenge a les 4 de la tarda a la pista del bàsquet Sant Boi. I seguim parlant de bàsquet, en aquest cas, amb l'AE Vendrell masculí, que s'ha imposat aquest diumenge per 62-52 a Coma-ruga contra el club bàsquet Altafulla. Un partit que els jugadors de Jordi Nieto resolien al tram final quan aconseguien deixar 5 minuts sense anotar els visitants i aprofitar així l'ensopegada del bàsquet l'Arbós per acostar-se al liderat. El maig començava un triple d'Ivan García, que era contestat per un altre del visitant Montaner per donar pas a uns minuts d'imprecisions, el 8-6, als 7 minuts de joc. 4 triples consecutius taronges, 2 de Jordi Soler, un de Carlos Harster i un altre de Wilmer Luna, tancaven aquest primer quart amb un parcial de 12-3 per situar per davant un Vendrell molt encertat, amb el 20-9, a la fi dels primers 10 minuts. El segon període, l'Altafulla imposà un ritme de joc més alt i liderat per Sergi Martí, encetava un parcial de 3-12 per ajustar el marcador amb el 23-21. Després, l'intercanvi de cistelles als tirs lliures deixant el 32-25 al descans. A la represa, els visitants agafaven la iniciativa davant uns taronges molt erràtics, fruit d'un triple de Sergio López per capgirar amb el 36-37, mentre que els de Nieto, amb prou feines, anotaven 4 punts en 7 minuts. La feina dins la zona d'Omar Domènech, dominant el rebot ofensiu i l'encert de l'una, però rescataven els vendrellencs, que arribaven a l'últim període per davant amb el 44-41. Un darrer quart que arrencava amb un triple de l'una, contestat per un altre de Subirós, que mantenia la igualtat amb el 50-48. A partir d'aquí, un Vendrell molt més intens en defensa ofegava l'atac rival i un triple d'Alejandro Ibáñez encetava un parcial de 9-0 enfront d'un Altafulla que es quedava 5 minuts sense anotar. D'aquesta manera, el partit quedava sentenciat amb el 59-48 a minut i mig pel final. Escoltem l'entrenador de l'AE Vendrell, Jordi Nieto.
Un partit on tocava guanyar sí o sí, un partit on ara ja cada victòria és fonamental per al nostre objectiu, que és pujar. Ens ha costat molt, un partit molt treballat contra un equip que juga al bàsquet que més malament ens va, és un equip baixet, on tothom va al rebot, on és molt intens, a nosaltres aquest tipus de bàsquet ens costa. Tot així hem estat concentrats i ho hem pogut treure. Ens ha costat molt, la veritat, és a dir, hi ha hagut molts moments del partit on estàvem totalment fora, on no s'ha pogut atacar-lo, acabar d'atacar-lo, però tot això tret el coratge i a partir d'aquí hem aconseguit la victòria. El moment que nosaltres hem defensat millor, hem pogut subsanar tots aquests errors que teníem tant en atac, no ens penalitzaven tant després en defensa. Llavors, el moment que hem pogut defensar bé, hem agafat una distància al marcador i els últims minuts ha sigut més còmode de lo que realment ha sigut el partit. Propera jornada juguem a casa contra Veterans, és un equip que vam perdre la prova allà, a la primera volta, són dos partits que hem perdut. És un equip que, com bé diuen l'Op, són veterans, tots són jugadors que han jugat a categories altes, on si imposem el nostre ritme l'aconseguirem una victòria, si deixem anar a poc a poc i jugar el que ells volen, ens costarà molt.
Ara, la pròxima cita serà de nou a Coma-ruga, diumenge a les 6 de la tarda, contra el Reus Plom Salla Veterans. En properes edicions intentarem parlar per ampliar més aquestes victòries tant amb Eric Blay com amb Jordi Nieto.
Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
Baix Penedès al dia.
un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
Un dia més, ja hi tornem a ser amb el Baix Penedès al dia. Avui, des dels estudis de Domenys Ràdio i per totes les emissores del Baix Penedès, ens acompanya el vicepresident segon i conseller delegat d'Hisenda i Qualitat de Serveis, el David Pulido. David, molt bon dia, què tal?
Hola, molt bon dia.
Benvingut a Domenys Ràdio, benvingut al Baix Penedès al dia. Primer de tot, doncs, explica'ns com prova aquest 2025 a nivell polític, parlant.
Home, bé, con uns pressupostos aprovats i, bueno, uns pressupostos que són molt millor que l'any passat. Hem pujat un 12,5% més en plan d'inversions en els diferents capítols, i això és una bona notícia. Tot el que sí creix a nivell de pressupostos és millorar la qualitat del servei que donem.
David, si parlem de com es gestiona, no, la Hisenda, i com es fan uns pressupostos al Consell Comarcal del Baix Penedès, què ens en pot explicar?
Bueno, al final, el Consell Comarcal som gestors de recursos, no? Recursos dels de més. O sigui, gestionem, sobretot, convenis marc, tant a la Generalitat, en serveis que tenim transferits, com pot ser serveis socials, educació, sanejament, i molts dels serveis que prestem als diferents ajuntaments. Mm-hmm. Com a forma de finançament, bàsicament, tenim el Generalitat, que aporta aproximadament el 85,5% dels pressupostos, als ajuntaments, que assumeixen un 10% del pressupost, i després la Diputació, que aporta un 2,3%, no? La suma de tot això, en gran modo, és el que fa fer els pressupostos. És a dir, que els pressupostos del Consell Comarcal són pressupostos molt finalistes. O sigui, al no tenir ingressos propis, o sigui, no recaptem impostos, el que fem és, en els diferents convenis que tenen, donem servei als diferents ajuntaments en funció de la seva necessitat i el seu tamany. O sigui, això és com fer la carta als Reis, no? Sí. Cada ajuntament fa una demanda, tant en serveis socials com pot ser en els serveis d'arquitecte, d'enginyeria. Hi ha una part comuna a tots els ajuntaments, que és la part d'educació, de beques menjador i transport escolar, que això és una competència que està delegada al Consell Comarcal i gestionem des del Consell. I a partir d'aquí, pues, intentem d'aquesta partida treure el màxim suc possible con lo que hi ha. Això, els tècnics que tenim al Consell Comarcal, que són grans professionals a nivell d'intervenció i tota la part que porten la comptabilitat, fan possible encaixar tot aquest munt de feinada, no? Que a vegades no es veu que darrere de tota aquesta feina hi ha, d'aquest pressupost, hi ha molta feina de gestió, a nivell de quan tenim que començar a preparar tot el tema de les beques menjador. Això conlleva molt de treball darrere, de documentació, agafar documentació, mirar expedient, i anar preparant tot això. Però, a més, no això. El Consell Comarcal, a nivell de serveis socials, que és que cada vegada, per un tema de demografia, que cada vegada creixem més, pues, tenim que donar més serveis. O sigui, això significa, pues, bueno, apropar-nos cada vegada més a la ciutadania a través dels ajuntaments o del propi Consell Comarcal, i aquest són coses que van creixent cada vegada més, perquè tenim que tenir en compte que som una de les comarques que més creix demogràficament en els últims anys, i la previsió és seguir creixent, no és anar a menys, sinó cada vegada anar a més, i això significa millorar els serveis que estem donant, no? Que siguin de qualitat, i això és important.
David, ara parlarem d'aquests serveis, però estem parlant d'un pressupost que s'ha aprovat aquest 2025 de 26.329.000 euros, és el que ens comentava, un 12,5% més respecte a l'any passat. I ara parlava dels serveis socials. En aquest cas són 3.769.000 els euros que s'invertiran en serveis socials, però quan parlem de serveis socials, a què ens referim, David?
Bueno, en tots els serveis que tenen que veure amb el servei social, des del sensellerisme a l'atenció a la dona, tot el que sigui relacionat, necessitats que tenen la gent, serveis socials són molt amplis. Això són les tècniques de serveis socials en cada ajuntament que presten serveis, des del Consell Comarcal, qui fa l'informe de necessitats, que pot ser des de l'adquisició d'alguna dels llibres pel col·legi fins a una factura de la llum. O sigui, és molt ampli. Això és una cosa que és un servei que es dona que va en funció molt dels professionals que tenim grans professionals al Consell Comarcal que fan molt bona feina i que també és veritat que cada vegada anem més saturats, no?
I entenc, conseller, que en aquest cas són els propis ajuntaments una mica els demandants, no?, de tot això, és a dir, necessitem això, necessitem allò, i llavors a partir d'aquí es gestiona i es fa aquesta partida, entenc.
Cada any, a l'hora de consumar nous pressupostos, se fan els convenis en cada ajuntament en funció de les seves necessitats. És veritat que és un servei a la carta, no? O sigui, l'ajuntament més petit demanarà menys recursos i l'ajuntament més gran demanarà més recursos, no? I aquests recursos se quantifiquen en hores de treball i aquestes hores s'acaben plasmant en un conveni que s'assigna con el Consell Comarcal, on ens comprometem a aquestes hores de servei que demanem per prestar a cada municipi, pues se compleixen en cost que és el que està establert.
Que està establert amb cada ajuntament o des del Consell Comarcal s'estableix un import?
No, l'import és el coste de servei. D'aquí, aquest import es traspassa als convenis en funció de la demanda que té cadascú.
Serien potser en funció de les hores?
Segurament, sempre són en funció de les hores de serveis que es presten.
Clar, estem parlant que no només, ara parlàvem de serveis socials, però els ajuntaments no només es nodreixen d'això, no?, de tècniques a nivell de serveis socials, sinó quins altres serveis ofereix el Consell Comarcal als nostres ajuntaments?
Bueno, des del servei d'arquitectura, per als ajuntaments que no tenen arquitectes municipals, perquè al final és un tècnic funcionari el que té que signar els documents, fins als serveis d'enginyeria, gestionant les depuradores del Consell Comarcal a través d'altre conveni en l'ACA, i tot això són feines que estan allí, que s'han d'anar seguint i controlant.
Clar, després també hi ha l'altra cara de la moneda, que ajuntaments més grans, com per exemple poden ser el Vendrell o Calafell, fins i tot Cunit, ja tenen aquests serveis integrats dintre dels seus propis ajuntaments, no?
Sí, clar, és normal. Els ajuntaments grans que no tenen mancomunats, perquè al final el Consell Comarcal mancomuna serveis, no? Els ajuntaments més petits, els ajuntaments més grans, que per el seu volum tenen que anar per lliure ja, o sigui, quan tens un volum determinat, doncs ja tens que tenir la pròpia gestió de servei social, però sí que és veritat que hi serveix mancomunat, com pot ser el tema del clavegueram, de lo que serien les depuradores, no? Les aigües residuals, que és que el concepte, el conveni que tenim a l'ACA és de tots.
Si seguim parlant d'àrees, una altra de les àrees que també té en els pressupostos un import més alt, ja ho parlàvem ara, és el de medi ambient, que entenc que és el que engloba les EDARs, no? Les depuradores.
Sí.
En aquest cas, quins altres aspectes hi ha dintre del medi ambient? O només és el tema de la gestió de depuradores?
Bueno, a nivell de... les depuradores se fan a nivell de la pròpia gestió de depuradora, i quan se tenen que assolir inversions, que l'ACA, fent tot el tràmit i tota la gestió i supervisió d'aquesta inversió que se té que fer des de l'ACA també.
A partir d'aquí, com es controla tota la gestió d'aquests serveis repartits entre els ajuntaments? Es comença l'any i a final d'any es fa una mica de resum de tot? Com es va controlant tot això?
Al final tot això es va controlant el dia a dia, no? I després hi ha els Consell d'Alcaldies, que també és una eina que els alcaldes expressen la seva satisfacció sobre el servei que estem donant com a Consell Comarcal. És molt important tenir el feedback dels alcaldes sobre els serveis que prestem a la ciutadania. Tenint en compte que no només parlem de servei social, no només parlem d'habitatge, de consum, d'educació, de medi ambient, de turisme, de cultura, també parlem de coses com el nou contracte de la brossa, que això implica un contracte molt gran que s'ha tingut una licitació de gairebé 4 anys per poder posar en comú i posar en valor cada demanda de cada ajuntament, perquè cada ajuntament ha agafat una mica, coneixent amb el seu municipi, quina necessitat tenia a l'hora de fer el servei. I això significa un plec de condicions molt gran, una feina de molt, molt feixuga, no?, que els tècnics del Consell Comarcal han arribat a cabo per poder fer la licitació final, que aquest any va començar ja en vigor, i esperem que el més aviat possible que ja estan començant s'implanti durant tot aquell 2025.
Això, conseller, va ser una bona notícia després de tants anys de feina, no?
Sí, clar, aquestes licitacions són licitacions molt grans perquè tenen un volum molt gran, I no només això, és que implica a l'empresa concessionària moltes inversions en maquinària, en camions, en tot això, que se tenen que poder posar a l'abast per donar el servei que hem demanat, no? I això pues, implicava un defecte de tota la licitació, només va presentar una empresa.
En aquest sentit, valoren positivament des dels ajuntaments el servei que s'està oferint des d'aquesta nova empresa de residus?
Bueno, en principi estan començant a caminar, van començar el dia 1 de gener i tenen un període d'un any d'adaptació per posar-s'hi a treballar, i en principi els ajuntaments molta diferència del dia després tampoc l'hem notat encara, perquè encara falta els ajuntaments que han decidit fer porta a porta o comptadors intel·ligents comencin a desenvolupar realment la que s'ha demandat.
Vostè és alcalde de Bonastre, per tant estem parlant d'un poble petit, i per tant també com a alcalde d'un poble petit li interessa que tots aquests serveis, que una mica la gestió del pressupost del Consell Comarcal funcioni i funcioni molt bé. Vostè una mica això com ho fiscalitza? És a dir, què va controlant, què va preguntant, com es gestiona?
Bueno,
això?
Bàsicament els ajuntaments tenim la forma de fiscalitzar, sobretot és la pròpia ciutadania la que et dona si ho estem fent bé o malament. O sigui, al final, si tens un temps molt gran de demora entre que necessites un informe d'un arquitecte i no donar el servei, al final tot això el que fa és que els propis alcaldes, el Consell d'Alcaldies, pues, diguem, això no acaba d'anar bé o el que tingui a ser, no? Però que és veritat que si no fos així, els ajuntaments petits, i parlo per el meu mateix, que arribem quasi a 800 habitants, no podríem fer front a moltes de les coses de serveis que ens està donant en aquest moment el Consell Comarcal.
Parlem també d'aquest capítol 1 que inclou els pressupostos, que principalment és un capítol que afecta doncs, els salaris del personal del propi Consell Comarcal. L'any passat hi va haver una sèrie de vagues queixes sobre un col·lectiu treballadors del Consell Comarcal. Conseller, què ens en pot explicar d'això i si ha tingut alguns efectes en el pressupost del 2025?
Bueno, està clar que tot afecta el pressupost de 2025. O sigui, des del Consell d'Alcaldies van intentar fer l'esforç per intentar assumir una part d'aquest increment, que ho farem en 2 anys. Aquest any era el primer any que se farà la primera part, con la forma d'intentar guanyar una mica de temps també per poder negociar amb l'administració que té la competència com és la Generalitat, i amb la consellera per dir-li que aquest que en el proper ni conveni mar tenien que fer una revisió del finançament d'aquesta activitat, ja que els professionals tenen que sentir-se valorats no, professionalment i econòmicament, no? I tenen que anar a preus que siguin de l'entorn del mercat i intentem, per la part que toca als ajuntaments, intentar fer un esforç i treballem i continuem treballant des del Consell Comarcal en la Generalitat per assolir que el proper conveni smart reflegin la realitat de l'entorn.
Això comenta que seran en 2 anys vista, per tant, en quin punt estem ara? S'ha avançat o s'ha incrementat ja?
Aquest any s'incrementarà una part i l'any que ve pues, incrementarem una altra.
I això ha suposat un cost gaire o una despesa gaire gran pels ajuntaments en aquest
clar,
cas?
Tot això és en funció, sobretot, de la quantitat d'hores que designi aquests treballadors. Clar, quan estem dient que mancomunen serveis i que cada ajuntament a la carta pot posar quantes hores pots de professionals, doncs pues, clar, pots tornar a paradoxa de tenir un ajuntament que a l'any pugui suposar uns 8.000 euros o uns 6.000 euros i pot ser un ajuntament que li pugui suposar 50.000, en funció també del tamany i de les hores que dediques. Això és complicat dir qui afecta a cadascú, perquè cadascú en funció de les seves necessitats.
Conseller, vostè creu que la ciutadania del Baix Penedès coneix aquestes interioritats del Consell Comarcal, les dificultats que hi ha també de la gestió d'una comarca com és el Baix Penedès, tan diversa, tan dispersa i tan diferent de la costa a l'interior, per exemple?
Bueno, això normalment és algú que no crec que no arriba com té que arribar, no, aquesta informació, i sí que és veritat que el Consell Comarcal té grans professionals que fan una feina a nivell tècnic molt bona, perquè al final els tècnics tenen que fer tècnics, els polítics de polítics, i dedicar-nos a les estratègies, a fer com fer buscar més recursos com tal, i al final sí que és veritat que la percepció que arriba a la gent, que és la que més ens importa, arriba de la veu dels alcaldes als ajuntaments. Cada ajuntament rep el feedback dels seus ciutadans si estan conformen als serveis que estan rebent.
Si tornem a parlar una altra vegada del tema dels pressupostos, també hi ha unes despeses que són generals, unes despeses que estem parlant que són fixes, no? Serveis de neteja, subministraments elèctrics, tot això. En aquest cas, és molt alta la xifra d'aquests serveis?
Bueno, dentro de lo que son, quan hablem de serveis generals, no només parlem d'això, també parlem de la part dels secretaris, d'intervenció, de personal que fa en contractació, que fan tots els contractes que tenen que fer, dels contractes programa, quan tenim els trèfolos i tots els programes d'ocupació, que tot això no està en el no està en el finançament. O sigui, en el finançament està la persona que té que desempenyar una cosa dentro del conveni, però tot el que conlleva a nivell de gestió, que aquesta persona tingui una contractació, tingui tots els serveis i controlar les seves vacances i tot, això no està en ningú conveni, això ho assumeix en general el que seria el Consell Comarcal.
A partir d'aquí, quant de temps es dedica a fer el pressupost del Consell Comarcal del Baix Penedès?
Bona pregunta. A veure, en principi els pressupostos comencen al setembre, octubre, comencem a parlar de pressupostos. És veritat que els tècnics, en aquest cas de l'àrea d'intervenció, segurament començaran abans a preparar i a fer encaje de com han acabat els pressupostos de l'any anterior, quines noves necessitats poden sorgir, recopilar tots els convenis que tenim en vigor i tot el que hi ha, preparar tots els convenis en l'Ajuntament per abans d'anar a pressupostos saber quina part finançarà cada ajuntament, i això pues, intentem, i això jo sí que és veritat, que poder aprovar pressupostos abans d'acabar l'any, no? O sigui, i això és mèrit, més que de la part política, és més mèrit de tècnics que tenim en el Consell Comarcal, que no s'ha apretat molt.
Sí, clar, també entenc que interessa tenir els números més que res per començar l'any ja, doncs, amb tot el que toca, no?
Sí, perquè després també els ajuntaments tenen que saber on tenen que anar a morir en els seus pressupostos. Si tens un conveni que et costarà 10.000 euros o 30.000 euros, o tens que tenir la provisió en el tacte, el pressupost també. Si ho deixem tot a última hora, pues al final els convenis tenen que passar pels plens de l'Ajuntament, i tot això són dies i dies que van passant, i al final sembla molt temps començar el setembre-octubre a preparar pressupostos per tenir-los engestit al novembre-desembre, però no és tant de temps. Quan comences a treballar en un pressupost tan feixuc com són els del Consell Comarcal, que són 26 milions d'euros, pues és molta feina que va darrere.
Conseller, si parlem del Pla d'Acció Comarcal, aquest pla que es consensua entre el Consell d'Alcaldes i també es presenta a la taula de pel Baix Penedès, quins efectes té sobre el pressupost?
Bueno, al final sobre el pressupost, sobretot els plans d'acció són més plans que sobretot tenen molta d'acció de treball del Consell d'Alcaldies, no? I en aquest cas del president del Consell Comarcal i tota la gent que forma part del pla, ja que al final són demandes que no només són pressupostàries, per exemple, una demanda recurrent que és augmentar els Mossos, no? Augmentar la seguretat, no? Una reclamació que tenim dels pobles petits d'interior, que sempre ha sigut la mateixa, que necessitem més presència a l'interior. Clar, això no és un tema de pressupostos, en cas és un tema de pressupostos de la Generalitat, però no nostres, no? I quan volem, pues, eso, que se faci l'ampliació de l'hospital i anar darrere, totes aquestes coses que salen del pla d'acció dels propers 4 anys, o sigui, dels propers 2 anys que queden de legislatura, tot això és, sobretot, és un seguiment de realment reunir els diferents actors per poder arribar a acords i que això es plasmi en una millora de la nostra comarca. I això és una feina que lidera el president del Consell Comarcal amb el suport de tot el Consell d'Alcaldies i tot el que posem part d'allí, però és una feina d'anar picant portes, sobretot.
Si parlem des de l'altra part de la seva conselleria, com és la qualitat de serveis, què ens en pot explicar? Quina és la tasca que fa per mantenir aquesta qualitat de tants serveis que ofereix el Consell Comarcal als ajuntaments?
Bueno, en primera part hem de tenir el feedback dels ajuntaments sobre el servei que estem donant. No només ells com a receptors, sinó també l'usuari final que acaba sent la ciutadania de cada municipi, no? I això sí que és veritat que hi ha una, la veu dels alcaldes en el Consell d'Alcaldies que, o alcaldesses, que són els que tenen que dir com s'estan fent les coses, no? A vegades alguna, hi ha temes, doncs, per exemple, substituir les baixes, quan les bajes del personal, no? Sí. És molt complicat per al Consell Comarcal, perquè si no és una baixa de llarga duració, això significa tenir que fer una bossa i això té un temps, no? I a vegades quan has acabat tot el procés, doncs ja té l'alta, no? I això és complicat, però bueno, al final el que s'intenta des del Consell Comarcal i des de les àrees de cadascuna de les diferents àrees tal, és intentar recol·locar la gent per donar el servei, aunque no sigui la quantitat de les demanades, però que tothom tingui la seva gestió.
Mm-hmm. I suposo que valoració de resultats també,
sí,
no?
Sí, clar, és cada àrea, en este cas servei social, lo que sigui, té que fer una reunió a l'Ajuntament al que presta servei, donde se li presenta les actuacions que ha fet durant aquest any, una petita memòria, i en aquesta memòria el que és tenir el feedback de realment què s'està fent en els tècnics, no? També és veritat que ja, dins de lo que són aquestes memòries són molt genèriques per un tema de protecció de dades, no n'hi ha noms, simplement n'hi ha serveis, usuaris, quantitats de serveis, però sí, sí.
Mm. Clar, ara parlava de seguretat, però també m'agradaria preguntar-li quina és la demanda més insistent que fan els ajuntaments de la comarca, el Consell Comarcal.
Bueno, bàsicament el que estem en interior és augmentar la capacitat que tenen la nostra policia autonòmica. O sigui, necessitem mm-hmm. més Mossos, això és una reivindicació de ja fa temps. És veritat que les necessitats que té la costa en versus a lo que és l'interior són diferents, o sigui, el tipus de criminalitat que hi ha tot al voltant de la costa en alguns mesos de l'any i el que comporta no és la mateixa que hi ha a l'interior. Però sí que és veritat que aquesta percepció de seguretat que dona el veure les nostres policies pues, patrullant per als nostres municipis, pues és una demanda que els alcaldes ja fa molt de temps que venen demanant. Ja són conscients que la Generalitat fa els esforços que pot, però nosaltres tenim que posar en valor que necessitem que la policia als ajuntaments, que això és passar, que els que estem a l'interior no tenim ni policia local, doncs pues no tenim res.
Clar, això és una demanda que s'ha d'insistir força, no? Perquè també el Consell Comarcal tampoc és competència seva, per tant.
No, no. Per okay. això està dins dels plans que fem i a través de presidència del Consell i del Consell d'Alcaldia és una de les coses que se planten dins d'aquest pla de treball pels propers anys, on aquesta demanda ho pues, fent a consellera que toca i fent la reunió intentem pues, bueno, posar en valor la nostra feina i posar en valor que entenem que els Mossos són els que són, però també hem d'entendre que el creixement que tenim als nostres municipis i a la nostra comarca té que estar reflexada també en un creixement de la plantilla de Mossos.
Mm. Senyor Pulido, vostè quant de temps fa que forma part del Consell Comarcal del Baix Penedès?
Pues, quan acabi aquesta legislatura farà 12 anys.
12. I sempre a la cartera d'Hisenda?
No. Vam estar els primers 4 anys a l'oposició. Aquests últims anys hem estat al govern i la legislatura passada vaig tenir l'honor de ser el conseller d'Hisenda i en aquesta legislatura el president pues, ha tingut volver a confiar en el meu serveis i bueno, tinc l'honor de tornar a repetir com a conseller d'Hisenda al Consell Comarcal. És un honor.
Això li pregunto perquè veient una mica l'evolució dels pressupostos des del 2021 en aquest cas ha canviat bastant la xifra perquè l'any 2021, per exemple, hi havia de pressupost 15.855.000 euros i amb el pas d'aquests 4 anys no, hem arribat a aquests 26 milions. Això a què és degut i aquesta evolució com la valora vostè?
Bueno, és una valoració positiva però també és degut al creixement que hem tingut demogràficament. Cada vegada tenim més gent a la nostra comarca, això significa tenir que donar més serveis i aquests serveis pues, es tenen que financiar d'alguna manera. Evidentment, en aquests últims anys pues, hem tingut depuradores noves, hem tingut coses que tenen un servei de manteniment que abans no hi eren, no? I tot això va augmentant els pressupostos.
Mm. En aquest sentit, està satisfet de la seva feina durant aquests anys a la Conselleria d'Hisenda?
No, sempre es pot fer millor, eh? Això sempre es pot fer millor.
Home, és complicat, la gestió de lo que són els diners dintre d'un ens públic.
Bueno, és complicat, però jo crec que sempre estem obligats a fer-lo millor, no? O sea, dir, estic satisfet. Bueno, mentre donem un servei i anem ampliant aquests diners, que cada vegada són més, pues és el millor servei que podrem donar, però sempre es pot fer millor, Això no tinc cap dubte.
Ara estem a la meitat del mandat, queden un parell d'anys perquè s'acabi aquest mandat, i una mica els objectius bàsicament els objectius que s'ha marcat vostè en aquesta conselleria durant aquests propers 2 anys.
Bueno, pues es treballar i continuar sobretot en millorant els nostres serveis, intentar que la plantilla pues també se senti valorada i remunerada, que això és una feina que ja s'està treballant, i bàsicament pues anar agafant aquestes conferències que tenim, que les tinguem fent financiades, no? I això significa pues bueno, parlar amb els altres que siguin necessaris per buscar un millor finançament per al Consell Comarcal, perquè és veritat que com a entitat supramunicipal és superimportant estar ben financiat, perquè nosaltres no recaptem impostos, no? I és molt difícil poder fer coses fora de lo que està dins d'un conveni per la sensació raó de que són finalistes, i això és una cosa que la gent té que entendre, que un ajuntament pot decidir en què vol gastar els seus recursos i un Consell Comarcal no. El Consell Comarcal té que donar uns serveis per als que té uns convenis a la Generalitat en aquest cas, i no podem modificar aquests diners d'una partida a una altra sense fi, perquè no té raó de ser. Si són diners d'educació, tenen que gastar-se d'educació, i si són de sanejament, tenen que gastar-se sanejament. Això, pues, la part important és demanar, no? Anar a demanar al gent més gran, en aquest cas a la Generalitat, un millor finançament per poder assolir els nous reptes de futur que ens venen amb el creixement que tenim de població.
Clar, aquesta pregunta no sé si me la podrà contestar, però quants convenis estem parlant? Perquè estem parlant de 14 municipis, cada un amb les seves particularitats, i per tant, quants convenis gestiona el Consell Comarcal?
Pues cada servei que donem, ja pot ser de joventut, ja pot ser de servei social, té un conveni. Molts.
Molts, sí, ara anava a dir, molts, se'm molts. Fa difícil posar una xifra, però sí, fa la pinta molts. Que són moltíssims.
Són molts, perquè hi ha convenis quasi per tot. Al final, un ajuntament, un Consell Comarcal i l'ajuntament, la forma de comunicació és a través d'un conveni, no? Un reconeixement d'un servei que es prestarà i el compromís de que això té un finançament per part de l'ajuntament. I això se fa via conveni, perquè els propis ajuntaments els tinguin reflexats els seus propis pressupostos.
I ja per últim, entenc també que dintre del propi Consell Comarcal, entre totes les conselleries, hi ha d'haver doncs aquestes sinergies, aquest contacte, no? Perquè estem parlant de serveis socials, de turisme, de cultura, de joventut, cadascú amb les seves necessitats també dins del propi Consell Comarcal.
Sí,
no?
Això a l'hora de fer pressupostos, cap de departament del Consell Comarcal se demana des d'intervenció les necessitats per l'any següent. Luego és veritat que a vegades és una mica, pues bueno, hi ha, per desgràcia, hi ha conselleries que no tenen aquest finançament, no? Perquè no tenen un conveni, com pot ser la gent gran que penja de serveis socials, no? O turisme, que hi ha una part petita que se fan inversions. Clar, al no tenir recursos propis és molt complicat si no tens un conveni con la Diputació o con la pròpia Generalitat o con algun ajuntament. El poder fer coses de a nivell comarcal, no? És molt important que el Consell Comarcal vertebre el nostre territori, no? A través dels ajuntaments i faci créixer projectes comuns com pot ser el projecte de la Brossa.
David Pulidó, vicepresident segon i conseller delegat d'Hisenda i Qualitat de Serveis i alcalde de Bonastre, moltíssimes gràcies per explicar-nos tot el que ens ha explicat del Consell Comarcal. Seguir amb la feina i gràcies per aquesta estoneta.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt
bon
bé.
Dia.
Han escoltat Baix Penedès al dia, un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania. Gràcies per la seva atenció i fins al pròxim programa.
l'esforç d'acollida previ. Dels 4.000 menors que es redistribuiran, Catalunya n'acollirà entre 20 i 30, mentre que Madrid en rebrà més de 700. A més, també les comunitats que han superat la mitjana de places d'acollida, com ara Catalunya, rebran compensacions econòmiques. I també el govern de la Generalitat aprovarà avui un decret llei per avaluar el grau d'inundabilitat dels càmpings i determinar possibles mesures per garantir la seguretat sense que el tancament sigui la primera opció. Es crearà una comissió tècnica per analitzar la viabilitat de cada càmping i una comissió de govern per adoptar mesures en casos de risc imminent. També s'implementaran millores tecnològiques per a la detecció preventiva d'inundacions. I Renfe confia que avui no repetiran les incidències que han hagut de patir els usuaris l'última jornada, malgrat que els sindicats majoritaris hagin desconvocat la vaga. La companyia atribueix els retards i cancel·lacions d'ahir al poc temps que ha tingut per reprogramar el servei, un cop avortada la protesta que sí que mantenen, però, els sindicats minoritaris. La tensió patent pel funcionament de la xarxa ferroviària es continua traslladant també al terreny polític, mentre que el govern i Esquerra insisteixen que el pacte assolit amb els treballadors no altera els termes del transport pas del servei a la Generalitat Junts i veu directament la mort del plantejament inicial. I la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica considera que les dones amb pròtesis mamàries de silicona no les han de canviar si no els donen problemes. Tot i això, el metge especialista Oriol Bermejo reconeix en declaracions a la xarxa que les que es van implantar fa 20 o 25 anys són de pitjor qualitat.
Amb els implants d'avui dia sabem que la qualitat dels implants d'avui dia no és la qualitat de fa 20 anys. El que passa que no tenim l'experiència per dir què passarà d'aquí 20 anys. Però sí que els implants dels últims 10-15 anys, que són d'una qualitat superior als anteriors, sabem que a 10-15 anys no hi ha la degradació que hi havia amb els implants de fa anys.
Els cirurgians plàstics catalans recomanen una ecografia, volíem dir, anual, i visita amb l'especialista totes les dones que duguin implants de silicona. I en mobilitat, a hores d'ara encara registren 10 quilòmetres de retencions a la Ronda Litoral en direcció Llobregat a causa d'un vehicle avariat que ocupava un carril a l'altura de la Barceloneta. Les afectacions s'estenen també a l'autopista del Maresme, de Badalona a Sant Adrià i també a l'entrada pel nus de Trinitat des de la C-58 i la Pota Nord. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
Doncs va, seguim, continuem. Segona part de Calaixera, després d'actualitzar les notícies amb el butlletí informatiu de la xarxa. Això, segona part de programa, dimarts 18 de març, programa número 3.742. Moltíssimes gràcies per fer-ho possible i moltíssimes gràcies per ser-hi, només faltaria. Recordem que sempre podeu dir la vostra a través de WhatsApp al 638 58 99 88 en qualsevol moment o un correu electrònic calaixera@rtv-alvendrell.cat. Doncs va, els dimarts, que són dimarts emprenedors, com ens agrada explicar, sempre recollint aquella informació sobre el món empresarial, l'emprenedoria, avui recordant qüestions i continguts importants a través de l'AFEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès. També hi haurà temps per l'agenda, a les 11 actualitzarem les notícies i després tercera i última part amb la part justament màgica i esotèrica amb l'horòscop de la setmana i la llum de l'univers amb en Joan Buendía i la Loli Aguilar. Doncs vinga, seguim i continuem. Segona part, som-hi, va!
Calaixera, un programa única de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell.
Doncs justament això, secció empresarial els dimarts cada 15 dies amb la FEC. I des d'aquí ja ens acompanya l'Amèlia Maestre. Amèlia, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
Com va això?
Doncs superbé. Sí? A mi m'agrada molt venir aquí
que
a visitar.
Que bé, ens n'alegrem, i tant. Doncs un plaer que ens acompanyeu una quinzena més, Amèlia.
Sí.
Amb tota la informació, tot allò que ens expliqueu des de la FEC, que no és poca cosa, i l'oportunitat de conèixer això, empreses, empresaris, empresàries, com deia al començament, idees, i moltes curiositats.
La veritat és que la pluralitat dels socis que tenim ens generen aquesta oferta.
Que bé, que bé.
I avui, per exemple, venim a donar una miqueta de pinzellades a totes aquelles persones que encara s'hagin de prendre aquell cafè del matí o del migdia o del vespre, perquè cada cop som més cafeteros, no?
Sí.
Doncs donaré unes petites pautes, perquè hi ha un món del cafè que podem descobrir avui amb el nostre convidat.
Avui parlem de cafè, doncs.
Avui parlem de cafè.
Doncs crec que és la primera vegada que parlem de cafè, No només en aquest espai, sinó a la ràdio en si, Que interessant.
Crec que parlarem de cafè, Enric, al nivell del vi, no? O sigui, amb tots els matisos que quasi que podem trobar en el món del vi. Enric García, de Quality Blends, bon dia.
Bon dia, què tal?
Explica'ns una mica què és Quality Blends i després entrem en tot aquest món fantàstic del món del cafè.
Bueno. En primer lloc, el que dius això, la comparança amb el món del vi, és cert, és un món paral·lel, o sigui, aquí som productors i elaboradors de vi, i en canvi cafè només som elaboradors, diguem, la part final, no? Quality Blends és una empresa que neix d'un somni, ja ho dic sempre així, i la gent diu, hòstia, sí, perquè pots estar treballant amb altres empreses, això, els que tenim ja una experiència, però normalment és fàcil estar treballant amb alguna empresa i un bon dia dius, ostres, segur que és el que estàs fent, el que t'agrada, i llavors decideixes per coneixements que tens de fora, com està el mercat, per on van els trets del cafè, dius, doncs jo també pujo aquest barco del cafè especialitat. Llavors, Quality Blends, que vol dir barreges de qualitat, neix tot d'això, no? Del somni aquest de voler portar el cafè especialitat a qualsevol consumidor, a la restauració, a particulars, on calgui.
Home, això a nivell d'emprenedor sona bueno, molt magnificent, és a dir, un dia una persona li agrada el cafè, no? Li vol saber més.
Bueno, i hi ha algo tan fàcil com estem rodejats de vinya, per entendre'ns, És algo tan fàcil com això,
Clar, però el cafè l'has d'anar a buscar a l'altra
banda. Per això, i tant, ostres, Enric.
Com fas aquest pas? Perquè, clar, això està... De quins orígens podem parlar ara mateix, a Quality Blends?
Mireu, el cafè és un món molt gran. Jo sempre dic que són 35 anys i encara no en sé. I llavors el cafè es cultiva al tròpic, entre els tròpics de Càncer i Capricorni, i llavors allà hi ha molts països que produeixen cafè, més de 40, que són els orígens que estem treballant ara. O sigui, quan parlem de cafè, clar, parlem països, però de quins orígens? Nosaltres, el cafè especialitat, justament, el que es diferencia és que ens anem a la finca, a la vinya aquella, no? Que ara dius, podem, fent la comparativa, ja que estem parlant del vi d'Espanya o vi de Catalunya, no diu res, realment no estàs explicant res, doncs nosaltres amb el cafè ens passa el mateix. Dius, cafè de Brasil, ui, Brasil és tan gran com tota Europa. Llavors podem parlar de cafè de Suècia o cafè de Cádiz. Llavors, la diferència és aquesta, no? Que quan parlem d'origen, d'entre els molts que hi ha, doncs intentem sobretot escollir la zona.
Clar. Deu ser la part més complicada, potser, no?, de la vostra feina, anar a buscar en origen aquest producte i seleccionar-lo. No? Més que no parla de distribució, m'ho estic imaginant,
és molt complex, és molt complex. Al final, el cafè necessita vaixell per vindre a Europa, sobretot, i llavors, clar, hi ha unes empreses que dominen el mercat del transport a nivell mundial i tu depens d'això, no? Ara, per exemple, la pandèmia hi ha hagut un daltabaix amb els preus que ens hem tornat bojos per poder aconseguir aquest cafè. Llavors, clar, si tu parles d'una finca petitona que vols aquells 10 sacs, que com els poses dintre un barco 10 sacs, doncs això és molt... costa molt. Llavors, tindre molts contactes, digue-li experiència, saber on has d'anar a Hamburg, has d'anar... Nosaltres anem a Bèlgica, a Anvers, a ports, els principals ports d'Europa, per poder trobar aquell proveïdor que et posi aquells 10 sacs en aquell contenidor, i això no és fàcil.
I això, perdoneu,
Sí, sí,
I això només, clar, és la part d'importació.
És a dir, que és el 50% o el 30% de la feina que feu, que després ve, clar, l'elaboració, la vostra mescla, que és també una de les parts importantíssimes, no?
El primer que fem és rebre una mostra. Nosaltres demanem a les finques aquestes que estem acostumats a origen, per exemple, a Colòmbia, a Brasil, a Nicaragua, a Guatemala, a Kènia, a Etiopia, els dius, escolta, em voldria tastar el cafè d'aquesta collita. Llavors ells t'envien una mostra i nosaltres fem un tast a cegues, intentem sempre que sigui dels mateixos orígens, perquè així ens pots comparar entre els mateixos cafès de Colòmbia o entre els mateixos cafès d'Etiopia, de manera que quan tu has decidit que aquell és el cafè que vols, llavors ve la part difícil, bueno, porta'l, no?
Porta'l, clar.
Un cop el tens aquí, doncs, bueno, llavors ja és un altre procés, que és el procés d'elaboració.
I quins són els mateixos d'un cafè?
Bona
pregunta.
Tenim 15 dies per explicar-ho.
No, vull dir, per exemple, el que deies tu, no? El que deies tu, parlem de Brasil i sembla que sigui un únic cafè, no? O Colòmbia, un únic cafè. Kènia, un únic cafè, no? I aquí és, no?
T'ho resumiré, intentaré fer-ho el més fàcil possible.
En sabrem una mica més de cafè avui.
Esperem.
Sí, home, sí.
Esperem explicar-ho, que la gent ho entengui. El cafè té dos parts, no? Que és els sabors i els aromes. Els sabors, diem que són els bàsics, dolç, salat, àcid, amarg. Posem-hi l'umami, que ara està tan de moda parlar de l'umami, i això és una percepció al paladar. I després tens les olors, els aromes. I dintre els aromes hi ha molts grups. Hi ha els grups florals, els grups de fruits secs, els grups afruitats, hi ha aquests altres grups, no? I dintre d'aquests grups hi ha més de 800 aromes reconeguts amb el cafè. Amb el vi no n'hi ha ni una quarta part. Llavors, clar, és molt complex quan et parlen de grosella amb un cafè. Dius, com m'ho has d'explicar? O fruits vermells amb el cafè. O parles de te negre, notes de te negre amb el cafè. Doncs tot això és el que realment a molts anys vas aprenent, a base de pràctica, molt d'entrenament, molta formació, sobretot el cafè requereix molta formació. Llavors, quan ajuntes els dos, doncs, pots percebre que un cafè sigui més amarg o més dolç o més àcid, uh-huh. I pots percebre doncs aquestes olors, no? Això és el que té el cafè especialitat, a diferència del cafè comercial. El cafè comercial es basa doncs, molt amb els amargs i notes més de cacau, que és pròpia del cafè. Llavors, és molt fàcil de dir, mira, aquest cafè és de xocolatat i, bueno, clar, tot el cafè és de xocolatat, pràcticament, no?
Sí, sí, sí.
Clar, és un món molt ample, clar, i és un món que us toca, no sé si de lluitar, però sí que us toca conviure amb el cafè comercial que tu has denominat, que suposo que és... Clar, és que esteu en un món de gegants, no, Enric? És brutal, clar, tots es ve al cap una gran marca amb les seves càpsules, per dir-ho així, podríem dir no passa res, eh? Entre Nespressos, les grans marques, les grans comercialitzadores, els cafès dels... És que esteu... Sou allò com David contra Goliat, gairebé, eh?
No ho expliques malament, però és que jo sempre dic que també els hi devem un favor amb aquestes grans empreses, no? Perquè ens han fet posar les piles
aquí,
a la resta.
Aquí està, val. Clar, i jo... ha sabut i fa que el consumidor pugui diferenciar clar. La qualitat dels cafès.
Clar, perquè al final Espanya tradicionalment venim d'aquest món dominat per les grans empreses també, uh-huh. I el gran desconeixement. Llavors tu quan prens un cafè doncs estàs acostumat a allò que t'han donat sempre.
Clar.
Llavors, està reconegut que els hàbits de la gent, tu, quan una cosa te la fas teva, dius, jo no vull canviar, jo sí. Vull aquest sabor, jo, a mi ja m'està bé, no saps si és més bo o més dolent, tu vols allò.
Clar.
Sempre hi hem posat sucre, clar, nosaltres el que fem sucre és un tabú, està prohibit.
Fora, eh? No,
completament prohibit, llavors, clar. Un cafè, per exemple, aquí domina més la part dels amargs, aquesta, la dolçor, eh? Llavors, si barreges que el cafè és amarg perquè té cafeïna, doncs ja tens una part. I l'altra part, com la compenses amb el sucre? I posem sucre en una tassa de cafè i dius, bueno, clar, jo dic, i aquesta gent que es prenen 6 o 7 cafès al dia, clar, 6 o 7 multipliques pels sobres de sucre que hi poses, pues no és gaire saludable,
no,
això, no?
Clar.
Llavors, pues, bueno, aquesta és una de les parts. Llavors, l'altra part que nosaltres diem és que un cafè ha de ser àcid. Aquesta és la gran lluita nostra, l'acidesa. Per nosaltres, un cafè que no tingui acidesa no és un cafè brillant, no és un cafè que li falten matisos. I aquest, la gent, és el que no coneix. aquí és el gran problema que tenim. El mercat d'aquí no està acostumat a aquesta acidesa i llavors, pues, clar, és la lluita aquesta que tenim el dia a dia d'explicar-me al client, no, que això és bo, que això és bo, fes-me cas, clar. Llavors és a base de molta formació, moltes hores, moltes explicacions que els estàs dient. I després hi ha una altra part que és el torrat, que és el que parlava ell abans, la feina que hi ha darrere aquest cafè, perquè tu quan tastes un cafè tu el pots perfilar. Si tu torres més o menys aquest cafè, clar, li pots donar o sigui, el cafè al final quan el torres produeixes la caramelització dels sucres. Si tu el caramelitzes més temps, doncs aquest cafè serà més dolç, evidentment. El sucre és com el de la crema catalana, no? Cremes el sucre de sobre. Doncs et donarà aquest record de la crema catalana. Però, en canvi, si el deixes més cru, doncs aquest cafè té més acidesa. Llavors, nosaltres estem aquí, a quin és el punt límit que nosaltres, amb aquests cafès, el client no ens els...
El torreu vosaltres, doncs?
Sí, sí.
El torreu vosaltres, sí,
I es torra amb algun tipus d'aroma? És a dir, en el moment del torrat, que abans parlaves d'aquesta importància dels aromes, se'ls hi posa alguna cosa?
No se'ls hi posa mai res.
Ve tot d'origen,
eh? El cafè és tot tal qual. El cafè té unes parts, per nosaltres, que gràcies al món del vi, una de les parts més importants és la fermentació. Quan parlem del procés del cafè, el procés és a origen. A origen es cull el cafè en un moment determinat, quan la cirera és madura, que té un color concret, un color vermellós, entre vermell i el vermell aquell de la cirera que coneixem. Molts caficultors es posen una pulsera per reconèixer, perquè diu, si el collim d'aquest color de la pulsera ens pagaran més, no? Llavors, sí.
I llavors... Perquè al final ho deuen veure ja tot més o menys, no?
Vull dir. Ells els hi paguen per quilos i van a la cistella i l'omplen el més ràpid possible, saps? I t'estiren la branca i tot cap dintre. Llavors aquest cafè, nosaltres quan ells el despolpen i treuen aquesta polpa, aquestes pells que el protegeixen, que són cinc capes, una d'elles és viscosa, és com gelatina, que és on hi ha la quantitat de sucres més gran, doncs aquesta fermentació d'aquests sucres, un cop ja comença el punt de putrefacció, diguem, que passa de la maduració a la putrefacció, això es pot fer de diverses maneres, no? Per nosaltres això és una de les parts més importants. Hi ha diferents mètodes, natural, rentats, i llavors en fermentacions anaeròbiques, i tot això ve del vi. O sigui, el cafè ha copiat aquestes fermentacions del raïm i s'han donat compte que, bueno, hem ampliat molt més la gamma dels enzimàtics, parlant de notes de pansa, de pruna, de figa, coses que s'han anat descobrint amb el cafè. Per fer una idea, només faig un petit d'això, els països nòrdics, que prenen 10 vegades més cafè que nosaltres, jo sempre dic que aquí prenem vi, cervesa per esmorzar i ells es foten cafè, algú es queden sorpresos, venen aquí i diuen, esmorzeu amb cervesa, tu. doncs ells, aquests aromes els tenen com molt seus i paguen realment el doble i el triple per un cafè que té aquestes notes amb aquestes fermentacions que no pas aquí.
I això, coneixent l'elaboració del cafè, aquesta fermentació es fa en origen, doncs, entenem, aleshores, és quan vosaltres el compreu, és a dir, explica'ns el procés, com, en quin moment el compreu vosaltres, com arriba aquí, i quina és la feina que feu vosaltres abans de distribuir-lo.
I què és el cafè verd?
Va, comencem pel verd, va.
Vinga, va.
El verd hi ha moltes espècies de cafè. El cafè s'ha descobert relativament fa poc, el 1840, per dir aproximadament el robusta i l'aràbica, que són les dues varietats que es cultiven, bàsicament, per fer el cafè, aràbic i robusta. La gran diferència és la fortalesa que té a l'hora de resistir les plagues o les enfermetats o els atacs que li fan els bitxos i llavors la capacitat de producció que té la planta. La robusta, ja ho té el nom, és més resistent, però té 3 o 4 vegades més cafeïna que no pas l'aràbica. Aquesta és la que es comercialitza molt aquí al país, a l'estat. Llavors, aquesta varietat que té 3-4% de cafeïna, per què té tanta cafeïna? Doncs és la defensa, és una defensa de la planta en contra de tots aquests bitxos que parlem, no? Animals, bacteris, les plagues, etc. Clar, això fa que el resultat en boca doncs sigui molt amarg, és molt amarg. Per això aquests cafès sols són difícils de prendre. I després tens l'aràbica. L'aràbica ve de la regió d'Aràbia, d'aquí el nom, és la que es va importar bàsicament per tota Europa. Els mercaders venecians la comercialitzaven i la van escampar per tot el món. La van portar a Àsia els holandesos i la van portar els francesos a Martinica. D'aquestes varietats primeres que hi va haver, de les varietats aquestes, s'ha cultivat arreu del món. Què ha passat? Que s'han anat fent híbrids, que diem nosaltres. D'una resistent, doncs has creat una altra llavor que sigui més resistent i que sigui més gran i una sèrie de coses i que sigui més productiva. Llavors això ha fet que hi hagi doncs, més de 3.000 varietats de cafès en verd diferents. No? Llavors nosaltres què busquem? Quality Blends, el que busquem és aquestes varietats tradicionals pures, aquelles que parlem de les primeres que hi van haver, doncs, noms perquè siguin populars, la típica, la Bourbon, de Kenya, la SL28, etc. No? Són varietats que són de les primeres que es van descobrir, que s'estan tornant a la Geisha, per exemple, que s'estan tornant a plantar. Això seria el que és el cafè verd. Un cop el cafè verd el tenim fermentat a origen, despulpat i a punt per comercialitzar, per exportar, nosaltres decidim quins comprem en funció del procés. És a dir, nosaltres tenim un mercat que ens demanen quina màquina de cafè teniu a casa? Pues mira, jo tinc una màquina express. Ah, pues no podem posar un cafè de fermentació aeròbica per express perquè el resultat no serà un resultat agradable. Llavors, en funció del procés, nosaltres torrem i tenim diferents tipus de cafè per com la gent el prendrà a casa. Per exemple, els cafès africans són més àcids, són molt més afruitadets, per dir-ho d'alguna manera, doncs aquests són molt xulos per fer amb filtre. Clar, aquí dius cafè de filtre i la gent diu, cafè de filtre, això què és? Allò de mitjó, no?
Cafè de mitjó.
Quan viatges i t'ho trobes, jo penso... Oh!
Penseu que a nivell mundial és un dels cafès que més es pren, ja, no? Ja. Arreu del món. Clar, el que passa és que estem en un país petit i hi ha els Pirineus que a vegades no es deixen veure més enllà i quan surts dius, ostres, el cafè es pren de moltes maneres, no? Llavors, aquestes varietats van molt bé per això. A l'express, doncs, serien els rentats. El que fan la majoria d'empreses per no distorsionar els perfils de la tassa, perquè sempre sigui regular, que això és el que li agrada a la gent, el que fan és fer els blends, les barreges. És a dir, jo puc agafar un cafè natural de Brasil, puc agafar un cafè de Colòmbia rentat, i puc agafar un Guatemala i una miqueta de robusta de la Índia, per dir alguna cosa, no? I aquests quatre cafès estandaritzen el sabor. De manera que si te'n falla algun, sempre el pots canviar i el perfil no canvia massa. I això és el que fa la gran empresa, no? Però després hi ha l'altra cosa, que jo sempre m'agrada dir-ho, que és el cost del cafè, que és el gran secret que molta gent desconeix. Jo sempre dic que el cafè no és car en si. El cafè, vas al supermercat i trobes cafès econòmics, i dius, com pot ser això? Pues, bueno, tot té relació amb aquesta qualitat que estem parlant. Llavors, la gran empresa, la multinacional, aquests que compren milions i milions de quilos, pues, clar, ells, evidentment, tenen gent que una de les seves feines és estalviar. Comprar barato el màxim d'econòmic possible
i vendre car.
Això com ho disfraces? Pues ho disfraces pues, fent aquests blends així, va, posa una mica d'aquest, una mica d'aquest, sembla que porti alguna cosa, però realment són molt diferents, no? El hàndicap que nosaltres tenim com a empresa així de cafès especialitat és l'última tasca, que és la que estem fent a Quality Blends. Penso que és un dels objectius, és fer molta formació a particular, perquè ens hem donat compte que al final el consumidor és el que va a la cafeteria, i allò, la dita de sempre, no? Dius, aquest menjar estava molt bo, i en canvi el cafè no valia res. Dic, però feu alguna cosa, dieu alguna cosa, no dieu res, o sigui, te'l pagues i te'n vas. Pues dieu si no t'ha agradat el cafè, s'ha de dir, se li ha de dir al client que aquell cafè no... I el client hauria d'estar, o el restaurador en aquest cas, hauria d'estar amb l'obligació de saber quin cafè té dintre el seu molinet. Perquè, clar, moltes vegades veus a la bossa natural, gourmet, excelso. I dius, bueno, això és com dir,
Sí, és tot i res,
sí,
no?
I si parlem de, perdoneu, si es pot dir quina aquesta conversa, si parlem de càpsules, t'explico, Vull dir, són els noms més extraordinaris que puguis trobar, imaginatius al màxim. Ja.
I aquí va una mica tota la formació que vosaltres esteu parlant
exacte,
de fer, no?
Exacte.
Però sí, vosaltres anàveu, esteu anant a client final o aneu a restauració? Com...
Quality Blends va començar, que si ho arribo a saber ja no començo, Quality Blends va començar fa 10 anys perquè, bueno, jo estava treballant al nord amb una empresa a Bilbao i, clar, tens coneixements i vas a explicar-li amb el típic hosteler el meu cafè és el més bo i tal qual, i l'enganyes perquè li dius saps el que li has de dir perquè et digui que sí, sí. I ostres, l'Enric ho fa molt bé perquè va als clients i
venen
el cafè, llavors et mires al mirall, això és el que t'agrada? No, llavors ve d'aquí que dic, pues, bueno, allò que tenies al cap fa tants anys ho fas i montes el torró de cafè. Quan jo començo vens d'aquest món comercial i dius ara com fas el traspàs? Ara com li expliques a la gent? Llavors tu et creus que el teu client és a l'hostaler, al restaurant, al bar. I vas a explicar-li, clar, i ell et diu, no, és que jo ja estic content, no, jo tinc això. Llavors, bueno, ve la pandèmia. I és a la pandèmia quan nosaltres ens hem donat compte que el públic, la gent de casa, consumeix molt de cafè. I hem dit, coi, pues si la gent té càpsules, si la gent té la cafetera de rosca, si la gent té la cafetera superautomàtica, doncs fes el cafè per especialitat per aquesta gent. I aquí vam fer una miqueta, no un salt, perquè seguim venent en moltes cafeteries, però vam fer el salt al públic particular. Quan perdoneu,
sí.
Quan tu parlaves de les càpsules... jo penso que no és dolent, la càpsula la tenim com un tabú, com una cosa dolenta, i no és així. La càpsula per mi és el que ens ha ajudat a tots a posar-nos les piles i dir, ostres, com pot ser que una gran empresa amb una, perdona la paraula, una merdeta de càpsula així petitona i tens el cafè a casa en un minut. Quin descobriment, no? En un minut apretes un botó, o sigui, et lleves amb els ulls encara que t'estàs traient les lleganyes, apretes aquella màquina, en un minut et pots fotre el cafè calent tu, i t'ho han portat a casa teva. La teva feina és saber si allò que poses dintre la màquina, què hi ha dintre, no? I aquest és el nostre repte. Nosaltres com a empresa vam dir, bueno, pues si això ja està al mercat i la gent ho veu com una cosa còmoda, hem fet dues coses. Per què no posar cafè especialitat dintre la càpsula?
Val, això es fa, doncs, això ho feu.
Això et puc dir, deixa-m'ho presumir, que potser hem sigut dels pioners.
Ostres,
això, sí.
Val.
I després d'això ens hem imitat molta gent. I reconec que va ser la pandèmia. La pandèmia, penseu que quan ningú estava venent al carrer, tinc fotos que jo repartia en un desert a Barcelona repartint el cafè a casa de la gent. I la gent a Twitter, a Instagram, hosti, un cafè més bo aquest de quality, i penjaven les fotos meves que me les feien des de dalt als balcons. Jo pensava, dic, hosti, què és això? I llavors hi va haver una corrent i el xicot que ens desenvasa, que és una empresa d'aquí de Sant Boi, doncs ens deia, ara molta gent ens demana què és el que fas i això, no? I una de les coses que fem amb la càpsula és amb closca d'arròs, que sigui compostable, 100% compostable i 100% barrera, que d'allò. Llavors ho fem amb envasos totalment biodegradables, una miqueta per buscar la sostenibilitat, que avui en dia doncs és les paraules clau, no?
Amb aquesta passió que transmets de tot el procés, segur que tens la recepta del cafè, no?
Sí, la que a tu t'agrada.
Dic, ara ens dirà, ostres, no vas a una cafeteria i dius, ostres, què està fent aquest?
No. Jo, per desgràcia, m'he tornat molt crític amb els hostalers. Quan vas... I no ho fas ja, a vegades et diuen, hosti, sembla una miqueta prepotència, no? Vas amb un hostaler i dius, pren-te una tassa de cafè, posa'm un cafè, te'l prens, I dius, perdoni, què m'ha donat vostè? I li dius, i clar, hòstia, llavors a vegades et creus amb aquella autoritat de poder-li dir, jo penso que li has de dir, li estic fent un favor. M'ha passat fa molt poc a Vilanova de Geltrú, vaig anar a una cafeteria i li vaig dir, ho sento, però això això és imbevible. Jo no t'estic dient que te'l vull vendre, sinó digue-li amb el teu proveïdor, que doni un cafè digne per clar, prendre.
Pressiona'l, no? Pressiona'l, apreta'l.
Si ho fessin tothom, estic segur que faríem un salt, però clar, la gent, doncs, paguem el cafè i ens anem.
Parlaves de la xarxa, això també he vist últimament, clar, en tot aquest moviment de slow food, de la gastronomia, d'enlaltir tots aquests productes de qualitat, que s'elaboren d'una altra manera, el cafè el podríem introduir aquí, per suposat, però també hem vist aquesta manera d'explicar-ho a través de xarxes. Jo, és que fa gaire vaig veure algú que criticava que les tasses de cafè de sobre les màquines estaven o boca avall o boca amunt, perquè així estan... Clar, cal arribar aquí, Enric? Sí? És a dir, hem d'arribar fins aquí o potser és un pèl exagerat? O les xarxes com tot ho exageren?
Jo penso que les xarxes al final tu has de saber discriminar quin és el límit, no? I quin és el teu, d'això. El cafè té moments. El cafè, tu al dematí et pots prendre el cafè de moltes maneres diferents. El cafè té... pots prendre amb unes limitacions també, perquè el cafè no és bo prendre excés de cafè, has de prendre el que el teu cos pugui acceptar, no? La morfologia de cada individu és diferent. Llavors, què ha passat? Que aquesta moda del cafè especialitat, aquesta moda de les xarxes, per ser el més guapo, el més d'allò, em prenc el cafè més xulo, el que en sé més, o sigui, ha arribat a un punt que dius, hòstia, ens està menjant tota aquesta voràgine d'informació...
Passa amb tot.
I llavors, doncs, bueno, sembla com si el que parla una cosa que encara no s'havia vist a les xarxes, doncs en sàpiga més, jo el seguiré, i sembla que si avui tens més seguidors i això. Nosaltres ens van hackejar el compte i o sigui, d'Instagram, ara tenim seguidors, hem tornat a començar i dius, ostres, i lo tranquils que estem, no?
Perquè és
una eina complicada, però és necessària per les empreses avui en dia poder estar explicar el que fem, exacte.
Parlaves de cafeteres i també hi ha això, que de l'elaboració del cafè també és important, la cafetera és important, la manera de fer-lo també és important, suposo.
Mira, més que com posis les tasses sobre la màquina de cafè, perquè sí que és important, perquè les màquines tenen una posició sobre les màquines, sobre les cafeteres, s'han de posar sempre cap per amunt.
Veus?
Alguna cosa hi havia aquí.
S'escalfa la part de sota i és on hi va el cafè, no? Si tu escalfes per la part, diguem, d'on te la poses a la boca, doncs aquella part és que està calenta i teòricament. Però bé, tot això són aquelles teories que es poden rebatre, no? Al final... tu has de prendre el cafè en funció a com a tu t'agradi i intentar que el sistema que facis servir, que n'hi ha molts, et sigui el més pràctic i en el moment, no? Nosaltres arribem, jo arribo a l'empresa de matí a primera hora, molt d'hora, 6:45 ja estic allà. És el millor moment del dia, perquè aquell moment et fas aquell cafè de filtre, estàs sol allà, ningú et diu res, poses aquell cafè, fas un litre de cafè i avui no us enganyo, en qüestió d'una hora m'he pres dos cafès que van sobrar d'ahir de filtre, o sigui uns 500 mil·lilitres de cafè d'aquest de filtre d'ahir, fred, que el tenia a la nevera, i m'he fet un litre i m'he pres dues tasses més. O sigui, però clar, és cafè de filtre. Cafè de filtre, penseu que la dissolució, cafeïna, la proporció és... El fetge ho depura molt més ràpidament, no?, el ronyó. I és un cafè que inclús et desvetlla. Si em dieu que és més recomanable el dematí, doncs sí, jo faria... acabat de llevar, no, Acabat de llevar, no us deixo prendre cafè. Acabat de llevar, aigua. O com deia, un te verd, que és molt bo. I a partir d'una hora que ens hem llevat per uns canvis químics que passen unes reaccions que tenim al nostre sistema neuromuscular, quan el cos ja comença a activar-se, llavors sí que us podreu prendre un cafè.
Que és estimulant.
Jo havia escoltat, perquè jo recordo un lloc, un home que tenia un cafè boníssim, ell sempre deia que era perquè sempre tenia la màquina neta i no la pagava mai.
Sí, evidentment. El cafè és aigua, per tant comencem per l'aigua. Si tu tens aigua dolenta, el cafè no sortirà bo. Moltes vegades em diu la gent, el cafè és aigua, temperatura, pressió i bon cafè.
Clar.
Llavors, és una recepta, aquí no hi ha secrets. Llavors, si tu tens una aigua bona, doncs, evidentment. Si tu et fas servir moltes vegades a casa, què ens passa? Que comprem l'aigua aquesta d'ampolla, no? Aigua mineral, dius. Aigua mineral... però no mires les característiques. Aquestes aigües normalment solen ser molt dures de carbonats, de minerals. Llavors, sempre recomanem per protegir la màquina de cafè, aigües de mineralització dèbil.
Ah, molt bé.
Val? A la, no vull dir marques, però n'hi ha algunes que tenen, si mireu l'etiqueta posa CA, calcio, calci, doncs veureu que són molt alts. O sigui, la quantitat de calci que pot portar una aigua per fer cafè està entre els 8 i els 10 graus. Llavors, partint d'aquí, ja tenim l'aigua. La màquina, evidentment neta. El cafè, quan tu el prepares, desprèn molts olis, que aquests olis s'adhereixen molt a l'interior dels tubs i s'embruta. Per tant, aquests olis que estan recremats no donaran bon sabor. Per tant, aigua, cafetera neta. Tenim l'aigua, tenim la màquina de cafè. I després, la cafetera que sigui, la de rosca és un gran cafè.
La italiana, és la
italiana,
de rosca,
sí,
eh?
Perdó, la moca. Doncs diu, és que costa molt fer un cafè amb aquesta, clar. Si et lleves 5 minuts abans d'anar a treballar, evidentment que no et donarà temps. Però si, per això molta gent les càpsules els hi ha anat bé, perquè diuen a casa, en un minut tinc el cafè fet.
I això, perdona, ja has tocat el tema. El tema és bullir l'aigua i quan està començant a sortir, llavors baixar una mica el foc perquè vagi pujant a poc a poc?
El cafè el posem mulgut a dintre, imagineu-vos el filtre de la cafetera aquesta, parlant de la de rosca, el cafè el tenim a dintre aquest filtre, oi?
Sí.
Si jo submeto molt de temps a calor aquest cafè, s'oxida.
Okay.
Per tant, sempre que preparem una cafetera de rosca, posarem l'aigua ja calenta dintre. Si tu poses l'aigua calenta, estàs escurçant molt el temps d'oxidació del cafè allà dintre el filtre. Llavors, sempre escalfeu, bulliu aigua primer i la poseu dintre la cafetera de rosca.
Molt bé.
Poseu el filtre de cafè.
Mira, bon consell, veus? Estava aprenent moltes coses avui, els cafeters.
I sobretot, no premsar el cafè dintre del filtre.
Sí, això sí que ho havia sentit.
Posar-ho a rasurar a sobre de la cassoleta aquesta on hi va el cafè, el filtre, i ja està. Aquesta seria la de rosca.
Que interessant.
Llavors, si parlem de l'express, un altre tant, no? Molta gent em ve i diu, és que aquest cafè no està igual que el de l'altre dia. Bueno, va, les condicions atmosfèriques, la pressió, la temperatura, la humitat, tot això s'influeix sobretot amb el cafè express, Llavors, has d'anar variant el punt de mulgut, has d'anar variant la quantitat de cafè en funció de cada tipus de cafè. Nosaltres ensenyem, eduquem a la gent quan venen, els ensenyes a pesar el cafè. I dius, això no ho havia fet mai a la vida. Sí. Però, en canvi, l'arròs sí, L'arròs no et passa tanta aigua ni tanta...
Sí,
la proporció, sí, exacte.
És una recepta.
Doncs, interessant per aquells cafeters o no tan cafeters, perquè crec que t'agradi o no molt el cafè, sempre en prens, o sempre...
Tothom
pren cafè en un moment o altre del dia, És a dir, que tothom és capaç de poder tastar un bon cafè, però també crec que és molt interessant el saber de que hi ha una empresa aquí, el Penedès, el Gran Penedès, que justament s'encarrega això del cafè, no el fet d'importar-lo, sinó de torrar-lo, que crec que és molt interessant. Clar, plantar cafè a Penedès ha de ser complicat, no, Enric? O què? Ja ho tens al cap, ja?
Arribarà, perquè amb el canvi climàtic...
Donem-hi temps, s'han vist coses més estranyes. Sí. El cafè el trobem al tròpic, però bueno, si algú vol veure el procés del cafè així d'una manera ràpida, a Canàries hi ha a La Palma hi ha una zona que es diu Agaete, que en dues hores pots anar a veure el procés del cafè allà, van en directe, doncs, són amics nostres.
Bé,
sí.
Això, com que encara no estem en el moment del cultiu, encara aquí al Penedès, però sí de la torrefacció, de la barreja, vaja, d'aquests cafès.
Exacte, i si volem comprar cafè, perquè després de tota aquesta explicació, jo no sé vosaltres.
Jo en vull dos ja, jo vull sortir d'aquí, en vull un de ben llarg ja.
Jo el que us recomanaré sempre a l'hora de comprar cafè, sigui el que sigui, on sigui, si no al supermercat i tot això, intentem llegir l'etiqueta, no? I intentar trobar el màxim d'informació possible, perquè si dius cafè natural, ja, però mires l'etiqueta i llavors allà no et posa tostado en tal sitio i ja està, no? Tu el que has de fer, o torrat a tal lloc, tu el que has de fer és intentar buscar la traçabilitat, de quin país ve, quina varietat hi ha dintre, i sobretot que donin algunes notes organolèptiques, no? Pues mira, aquest cafè és més àcid, és més afruitat, ta.
Saber quin cafè t'agrada, perquè molts no sabem ni quin cafè ens agrada.
Al principi em preguntàveu de quin és el cafè t'agrada, com descobreixes els cafès. El cafè és una miqueta com el vi, no? Si tu parles del Priorat, ja tens interioritzat el sabor d'aquests vins, perdó. Si parles del Penedès, doncs, evidentment, ens anem, ostres, sí, més sí. o menys ja tens una estrella, o de la Rioja o de la Ribera d'Ebre, sí, sí, m'és sí, igual. Sí. Doncs amb el cafè passa una miqueta igual. Hi ha tres grans zones de cultiu, que seria Amèrica, Àfrica i Àsia, i són perfils completament diferents.
Clar.
Si després te'n vas a Amèrica, dius, va, hi ha Centroamèrica, hi ha Sud-amèrica. Centroamèrica tens Guatemala, tens Nicaragua, tens Panamà, tens Mèxic. Aquesta zona té uns perfils, Guatemala, molt semblants, uns perfils més xocolatats, amb fruites així dolces. Després te'n vas a Colòmbia, doncs ja ens en anem a un altre perfil de cafès. Colòmbia és un país amb molta alçada, en seguida arribem als 2.000 metres, per tant l'acidesa ens augmenta.
Uh-huh.
Brasil es processa un cafè completament diferent, que és processat natural, que es deixa secar al sol, per això es diu procés natural sense aigua ni res, llavors es trilla per treure aquelles pells que parlàvem al principi, llavors et donen més notes de mel, de sucre, més dolços, uh-huh. D'acord? Ens anem a Àfrica. Àfrica, clar, aquí hi ha dos grans països, que són Kènia i Etiòpia, que per mi són els guanyadors, són els cafès potser més difícils d'entendre, però en canvi, quan entres al món aquest dels perfils, són els que acaben agradant més. I a l'entorn de Kènia i d'això tens Tanzània, tens Ruanda, tens Burundi, que ja estan fent cafès molt similars. Aquí trobem molta fruita vermella, fruita tipus gerds, tipus aquest tipus d'això, trobem molt de préssec, molta flor, sobretot en Kènia i Etiòpia, que fes la flor blanca, el gesamí, tu quan olores un cafè d'aquests, ostres, em recorda molt, no? I després tens Àsia, que sobretot ara Vietnam s'ha despertat com a segon productor mundial, que tens cafès poc àcids, cafès més planers, molta espècie, la Índia, uns cafès que agraden, perquè a nosaltres les espècies ens agraden.
És una mica picantets, no?
Això mateix. I el no tindre acidesa, tothom diu, a mi m'agrada aquest tipus de sabors, no? Per tant, ja hem descobert tres zones, tres perfils diferents, i a partir d'aquí tu pots barrejar. Posa'm una mica d'aquest i una mica d'aquest. Ostres, això mira. També pot ser divertit, no?
Molt bé. Enric, qualityblends.com? .cat?
Punt coffee.
Ah, punt coffee. Coita, no hi havia pensat.
Més fàcil encara.
Qualityblends.coffee. Podem comprar cafè online, teniu venda online. I amb algun establiment o tot digital? Així ara amb...
De moment ho tenim tot digitalitzat, a través de les xarxes, molta gent ja ens està contactant, molta gent està venint allà a veure el Torredó en directe.
Fer això? Sí, feu visites? Sí.
Penso que és curiós perquè, bueno, també al final quan entren veuen la Torredó allà, està obert al públic, no és un lloc, un recinte tancat, és una botiga amb la torradora allà al davant.
Ah, molt bé.
I els ensenyem moltes vegades, doncs, si tens 5 minuts els expliques el procés del torrat davant de la torradora i alguna vegada inclús fem el tast, etc.
Mereix l'excursió, Mereix l'excursió.
Teu convidats.
Que vagi molt bé.
Gràcies per
una abraçada. Gràcies, Enric.
Gràcies a vosaltres.
Fins ben aviat.
Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada. La Calaixera, un programa unicap de tot.
El món empresarial del Baix Penedès a través de la FEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès. Mireia, molt bon dia.
Bon dia, Pere, com estem?
Molt bé, i tu?
Bé, ben acompanyada estic avui.
Bé, sempre et busques bona companyia.
Sí, la veritat és que sí, és fàcil trobar-la,
Sí. Allò, iniciatives, emprenedories, empreses, empresaris, empresàries... El món empresarial és molt ampli i el podem tractar de moltes bandes,
I tant. Bueno, és que la nostra convidada el tracta amb dues vessants molt diferents.
Uh-huh.
Ella és la Montse Ferrer. Bon dia, Montse.
Hola, bon dia a tots.
Molt bon dia, Montse. Bon dia.
Doncs la Montse, té una empresa que es diu Cuenta con Mon.
Sí, correcte.
Que no sé si a tu t'has sorprès, Pere, però a mi m'ha fascinat bastant. Sí. Com va començar aquest inici? O sigui, quina necessitat vas trobar per començar amb Cuenta con Mon?
Bé, cuenta'm com món, jo sempre que comento que neix gràcies a, a l'altre projecte que jo tinc. L'altre projecte faig joies, argila polimèrica, i aquest projecte el vaig compaginar durant molt temps amb una, amb una feina per compte d'una altra empresa on jo treballava de comptable. I realment el meu camí com a emprenedora en Fimons, amb la marca aquesta, em vaig donar compte doncs, que la majoria d'artistes, d'artesans, tot el tema de controlar els números del seu negoci, sobretot financers, però o sigui, qualsevol estadística que haguessin de fer, si ho feien, ho feien a mà en una llibreta i poca cosa més. I llavors em vaig donar compte doncs, que és un tema com un forat negre. Que
es fa xuc,
sí,
no?
Que, sí. Exacte, que les persones que són com artistes no hi volen entrar perquè la seva expertise és una altra.
Sí.
I això els comporta doncs, que no sàpiguen exactament com funciona el seu negoci. I llavors bueno, doncs vaig veure que podia com unir els coneixements que jo havia adquirit durant la meva carrera professional com a això, doncs sempre vinculada a departaments d'administració, finances, comptabilitat, i aportar o acostar aquest sector intentant fer-ho d'una manera fàcil i amigable, doncs tot el que és el control de les finances d'un negoci. Perquè tothom pugui saber no, si el seu negoci té benefici, no té
clar,
benefici...
Si funciona o no funciona,
sí,
no?
Exacte.
Ostres, que interessant.
I llavors, bueno, d'aquí va sorgir a tot el que és cuenta común.
És que els números són molt incòmodes, eh?
Sí.
Els
sí.
Números, l'administració és complicada.
Sí. El que no ve del sector, o el que no
clar.
Ve... Que de fet jo tampoc hi vinc, però bueno, m'hi he dedicat molt temps i no se'm dona del tot malament.
Clar.
Però la persona que no ve de... Que no és de números, allò que dèiem, no? Que
sí.
La gent que no és de números, la veritat és que és una cosa feixuga.
Sí, sí, sí.
Sí que és veritat que quan veus un Excel, a vegades, doncs, o et pot agradar molt o et pot avorrir una miqueta, no?
Sí.
Llavors és trobar també aquest entusiasme, no? I aquest interès.
Sí, exacte. I és intentar fer-ho... o sigui, jo sempre he intentat fer-ho fàcil. Si no només posar un Excel supercomplicat que la persona que el rep no el sap utilitzar, sinó intentar fer-ho fàcil... I, de fet, el projecte Cuenta com món no és només la plantilla, sinó és com... O és més una mentoria. De, jo et faig la plantilla, te la personalitzo, però jo t'acompanyo perquè puguis utilitzar-la.
Val.
Val? O sigui, no és només AUT i
sí, sí,
et quedes
sí.
Sol.
Sinó que hi ha un acompanyament.
Exacte.
Amb la particularitat que està adreçat a artistes.
Va començar bastant enfocat aquest sector.
Val.
El que passa que m'he donat compte que al final no és només artistes,
val.
Sinó molts autònoms, perquè...
Sí.
Una empresa que ja sigui CL, SCP, una empresa que ja està més consolidada, que és més gran, està obligada a portar comptabilitat.
Val, clar.
Per tant, ja té o un ERP més, més important, diguem,
més, sí,
o
més elaborat.
O alguna persona que ja li porta aquest tema, o
clar.
Un gestor que li porta la comptabilitat. Quan estem parlant d'autònoms, no tenim aquesta obligació.
No.
Per tant, normalment tenim un gestor que ens fa els impostos.
Exacte.
I prou.
Sí.
I passem totes les factures trimestrals i fem el que el gestor ens diu de ara enviem això, ara enviem això. Però l'autònom no té cap informació més que hi pagat tant d'IVA. O sigui, l'únic que veuen és el que paguen d'IVA.
Sí, sí, sí.
Exacte.
Sí.
I llavors, crec que és necessari, quan tu vols tindre un negoci, saber si aquest negoci va bé o no, estiguis o no estiguis obligat a portar una comptabilitat. No,
està implicat al final, perquè tu sí que és veritat que no, que t'impliques amb el que és la teva empresa, la teva idea, però a vegades hi ha aquesta part financera que deixes una miqueta a part o que busques algú no, que t'acompanyi.
Sí, exacte.
La delegues,
sí.
La delegues. Sí. Aleshores, hem d'entendre que és, bé, ajudes a conèixer l'estat real econòmic de la teva...
Exacte.
De la teva empresa,
ajudo
de la teva emprenedoria.
Exacte, ajudo que puguis controlar-ho, que tu puguis totes les despeses o ingressos que passen pel teu negoci els puguis classificar, de manera que tu a final d'any sàpigues si el teu negoci és rentable o no.
Val.
I diguem, què t'has gastat durant l'any en matèria prima, o què t'has gastat en formació, o què t'has gastat, no sé, qualsevol dels,
sí, 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 sí,
dels
sí.
Petits conceptes que tu vulguis desgranar aquesta informació.
Clar, és que això és bàsic. No, és a dir, per portar una bona finança, ja no dic a nivell empresarial, també a nivell domèstic, que
sí,
també
podem
fer-ho extensiu, cada vegada per sort és més comú també,
sí, sí.
Que a nivell domèstic tinguem una mica més de consciència de les nostres finances, però és bàsic, no? Si no coneixem com econòmicament van les entrades i les sortides, per dir-ho així planament,
sí,
clar, per molt que treballem, per molt bé que ho fem, per molt bé que... Clar, no acabarem d'engegar, eh?
Exacte. Bueno, és que, de fet, jo penso que no tenim cultura financera.
No, clar, i tot parteix d'aquí, eh? Tot sí. Parteix d'aquí.
Ja mai n'hem tingut a l'escola. Bueno, si fas una carrera d'econòmiques, sí, en tindràs, sí. Però a l'escola no es parla de... No. Bueno, parlar de diners
és com un tabú en la societat.
O sigui, preguntar-li a un amic, tu què cobres? És com, quina invasió, no? La meva intimitat. I clar, aquests tabús, al final crec que s'haurien de trencar, s'hauria de poder parlar obertament de diners. Sí, sí, sí. I tots hauríem de ser coneixedors de què en fem dels nostres diners.
Clar, de què és un interès, de què és un tipus, de què és una hipoteca fins i tot, etcètera, etcètera.
Sí, no, és que els inicis, quan comences, no, el tema hipoteca, el tema és un món que si no coneixes...
És complicat.
És
el que passa és això, que acabes delegant aquestes decisions tan complicades i tan difícils, suposadament, a gent que hi entén, ja sigui des del banc, ja sigui una promotora, un prestamista o el que sigui.
Exacte.
I aleshores evidentment que cada un perseguirà els seus objectius.
Exacte.
I els seus beneficis, que no seran els teus.
Exacte.
I per això és important que si tu coneixes tot això, el benefici te'l podràs emportar cap amb tu.
Exacte.
No? Aquesta és la clau.
Sí, sí, sí. Al final hem de tindre tota la informació per poder intentar prendre les millors decisions.
Clar.
Si no tens aquesta informació, vas una mica a cegues.
Sí, sí, sí.
I llavors et deixes portar per les persones que
Clar.
Tens a l'entorn.
Exacte.
Que hi haurà gent que farà més bé, altres que menys, o... però si no tens la informació tu, doncs no pots.
Clar. Que no diguem que t'enganyin, és a dir, que la gent no diguem que enganyin, ni molt menys, però que a vegades no es diu tota la veritat, sí que ho hem de dir, i també es podem demostrar casos recents, també s'ha dit.
Sí.
Bé, ens has parlat de plantilles. Montse, clar, plantilla suposo que has d'anar omplint amb el teu dia a dia, no?
Exacte.
Una mica, explica'ns això, com va, com és aquesta feina.
Sí.
Més o menys,
Bé, jo, o sigui, genero tinc unes plantilles, diguéssim, estàndards, quan a mi m'arriba un client, doncs veiem les necessitats que té i partint, o sigui, hi ha dues opcions, o que agafi aquesta plantilla estàndard i a partir d'aquí ja pugui començar a treballar, o que a partir d'aquesta plantilla es personalitzi per cobrir les necessitats que tingui el client.
Val.
Llavors, el client en aquesta plantilla, al final el que ha de fer és que jo ho tinc muntat bastant automatitzat, perquè en una primera pestanya simplement registra el que són ingressos o despeses.
Val.
I havent configurat, personalitzat tota la resta del document, allò ja se li posa on se li ha de posar i li permet, a part de veure una compta de resultats de l'evolució del seu negoci, li permet fer un càlcul d'estimació dels impostos que pagarà a final de trimestre. Llavors, un registre de factures que el llistat mateix li pot servir per puntejar amb el gestor que tingui totes les factures.
Sí, 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 sí.
Bueno, una mica de control de com està, del teu dia a dia.
Sí, sí. I d'organització. Perquè també sé que és un cristo per molts autònoms, no? Quan s'ha de fer l'exemple que posava abans de l'IVA, no? Dius, aquella factura, on vaig posar aquella factura? On està aquell pressupost? On està, no? I això t'ajuda a organitzar-te.
Exacte. De fet, clar, la majoria de clients que he tingut comencem amb les plantilles i dins d'aquesta mentoria els acabo ajudant a portar un sistema d'organització una mica més establert. No? Doncs quan t'arriba una factura per e-mail, la poses aquí, quan la tinguis registrada la poses aquí, quan li has enviat al gestor la marques d'aquesta manera. Sí,
clar,
algunes idees que li puguin servir perquè pugui
sí.
aplicar dins dels seus coneixements i dins de les seves ganes de fer-ho, perquè hi ha gent que és com a mi, no m'atabalis amb tantes coses.
Un procés, no?
Clar.
Hem d'entendre la manera fàcil, fàcil entrenadora, que la gent no s'espanti, que no s'ha de ser un expert informàtic, ni molt menys,
Moltes coses les faig a dintre del Google Drive, perquè tots tenim una compte de Gmail. És un espai on te pots accedir des del mòbil perquè necessites el que sigui, o pots carregar, t'arriba una factura per e-mail, la pots carregar directament al Drive. Llavors intento fer-ho superentenedor i després que intento entendre amb qui parlo i segons els coneixements de la persona amb la que parlo pots
adaptar no?
I liar més la cosa o fer-la més senzilla.
Clar.
Llavors intentar de dir, bueno, fem-ho així que és més fàcil, no? O no. Hi ha gent que vol tindre-ho molt esquematitzat, molt ben controlat.
Això ja va a gustos,
ja és depèn dels coneixements del client, de les ganes de... Al final, clar, com més procés poses, més inversió de temps requerirà que tu puguis seguir tot aquell procés.
Sí.
I llavors, ho intento adaptar al màxim amb el client.
Val.
Perquè quins són els dubtes així més freqüents que demanen, que tenen els clients així...
Bé, el que més em trobo és gent que quan diguem que són èpoques de vaques grasses, no?
Sí.
la gent no es mira res. Clar. Però quan comencem amb èpoques que són més, més de, bueno, pues, estem, que si ara ve una crisi, que si no ve, la gent s'apreta el cinturó, que no sé què. És quan la gent em ve de dir que realment no ho sé si tinc benefici o no. Clar, jo vaig vivint. No,
clar, vas pagant, calaix, vas pagant factures, no? Vas pagant sí, factures... Sí.
I llavors, bueno, el que més em trobo és pues, en negocis que no estan separats d'uns comptes personals, que tothom maleeix Hisenda el dia que toca pagar impostos, perquè com que no ho saps, bueno, quan et ve i de cop i volta has de pagar 1.000, 2.000, 3.000 euros, clar, dic, com més IVA pagues, vol dir que més has guanyat.
Sí, 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 clar, més previsió no? Hauries de dir.
Bueno, que més has facturat, tampoc vol dir que hagis guanyat. Sí, sí, no, però, sí, sí. Bueno, és allò de dir, no vol dir que pagar IVA sigui dolent. El problema és pagar IVA és dolent quan la part de l'IVA te l'has gastada.
Clar.
No? Perquè aquell IVA, hem de ser molt conscients que aquell IVA o aquells impostos no són nostres. Estem de recaudadors, estem treballant per Hisenda.
Sí, sí.
Que sí, que ens fa molta ràbia.
Hacienda somos todos.
Sí, totalment.
Clar, llavors, és que és, hem de passar per aquest tubo. O sigui, no hi ha un altre. I llavors em trobo molt això, no? Pues, que la gent és com, és que només treballo per Hisenda. Bueno, doncs anem a veure que sàpigues com està, que ja puguis tindre això separat, que tu els teus números te'ls comptis sense tenir en compte aquests impostos.
Clar.
I que puguis analitzar ja amb aquests paràmetres.
Clar. Clar, també en aquest àmbit, i també sé que l'àmbit econòmic s'ha de fer, que és la previsió.
Exacte.
No? És a dir, tu saps que tal data, tal dia, hauràs de pagar IVAs, impostos, etcètera, llavors tu has de tenir la previsió, no?, de reservar aquells fons. Exacte. Per poder afrontar aquests pagaments, i això es comporta justament amb això, sabent.
Exacte.
El que tens... El debe i l'haver, no? Que jo m'acordo de les llibretes antigues, sí, no? El debe, sí. I l'haver, no? Una mica sí, això,
sí,
eh?
Sí. Sí, al final no ho arribo a complicar tant com no? Entrar sí, ja amb assentaments sí, comptables sí. I tot això, perquè llavors ja sí que s'hauria de tindre una mica més de coneixements, però almenys sí, saber que bueno, és a més X factures i has cobrat tant IVA, almenys aquest IVA l'hauràs de pagar.
No, està clar.
Saps? I llavors, bueno, doncs... Pues, jo aconsello a tots els meus clients fes-te una compte paral·lela. Uh-huh. Quan tu ja cobris una factura o la emetis, perquè és igual que no, si no l'has cobrat, si no, tu l'has emès, ja l'has de pagar aquell IVA.
Sí, 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 sí.
Pues quan tu emets una factura, si allà hi ha 253 euros d'IVA, aquells euros passa'ls a l'altre compte.
Clar.
Ja està, ja no són teus. No cal que els tinguis al teu compte, no? Quan ho cobris, si ja ho has cobrat, ho passes quan ho cobres, i si, bueno, clar. En principi els emprenedors treballem al comptat.
Vull dir, yeah.
Sí que les empreses ja treballen més 30, 60, 90 dies, però els normalment treballem al comptat, però bueno, sempre. Clar. Tens alguna sí, factura que se t'encalla, cosa, que sí. Se t'encalla i bueno, però sí, no cobres sí, més tard o el que sigui. Però, bueno, però si tens aquesta mica d'hàbits i vas agafant aquests hàbits, doncs, bueno, doncs vas solucionant no, problemes que ens anem trobant en el camí.
No, total. Està clar. Està, informació, acompanyament, com deies,
sí.
I deixa'm que grati una mica més cap a aquest sector artístic, que sempre els persegueix aquesta, no, aquesta pàtina de bohemis,
sí.
D'estar concentrats en el seu art, en la seva creativitat, i a vegades fugir una mica de les realitats quotidianes dels més mundans.
Sí.
Clar, aquí vas veure que hi havia una, no?
Sí.
Una mancança per part d'ells,
sí,
no?
Sí, sí, perquè, bueno, és això, doncs, quan jo anava, bueno, vaig a fires habitualment amb Fimons,
sí.
I clar, els companys de fira, doncs és això, són artistes, són pintors, són ceramistes, són... En saben moltíssim de lo que saben fer.
Clar.
Clar.
Però, esclar, o sigui, porten una llibreta, bueno, i més o menys s'apunten. I és lo del calaix, o sigui, el que entra va amb aquest calaix i surt d'aquest calaix.
Sí, sí, sí.
Vull dir, m'he trobat companys que no volen saber, o sigui... És que ells és igual, no volen saber. Bueno, que ja no és el meu client, no?
No, és evident. Qui ell ja vagi bé,
sí,
doncs ja...
Estàs amb el teu dret de no saber, no?
Exacte.
Clar, normalment quan les coses van bé, dona igual si no saps. El problema és si comencen a anar malament.
Clar, perquè a més el tema dels artesans sí que és veritat que, bueno, implica moltes hores de fer el treball, la matèria, no? I a vegades això tampoc, després no ho saps com, com posar-li preu a la feina.
Exacte.
No? Això també és una miqueta complicat.
Sí, sí, també és un tema que normalment és bastant comú, sobretot amb artesans, però també amb qualsevol autònom que ofereix un servei, un psicòleg, un... No? Al final és quan val el meu temps, no? I llavors també és una feina que normalment convido a fer, no? De calcular, no? Quan val la teva vida.
Clar.
Per saber quan val la teva hora. No vol dir que després, si la teva vida val 23,50 l'hora, cobris exactament això,
sí,
perquè després
sí.
Aquí el teu preu hora no és només estrictament això, sinó que és el valor que tu afegeixes.
Clar.
És el teu coneixement, és com tu fas les coses,
sí,
no?
Sí,
que
sí,
dona
sí,
valor al teu servei.
Està clar.
Però almenys has de saber-ho.
Clar.
perquè si no, estàs venent sota cost i estàs perdent diners, perquè si tu has de pagar, comences a comptar el que dèiem abans, que si la hipoteca, que si l'escola dels nens, que si el menjar, que si no sé què, comences a fer un registre de tot el que tu necessites per viure, això ho has de poder cobrir.
No, és evident, és evident.
Si tu vas a buscar una feina per una altra i necessites, no sé, 1.500 euros per viure, si et diu, no, és que te'n pagaré 1.000, diràs,
no
em quadra.
No? Sí, pues també ho has de saber quan treballes per tu mateix.
Està clar. És a dir, no? Tant reps, tant has de gastar, no?
I si això... O si tant vull gastar, necessito ingressar tant.
Exacte, si tant vull gastar, és obvi. D'aquí la importància, quan dèiem, d'aquesta falta d'educació, d'informació que tenim des de ben petits i crec que a hores d'ara... massa formació en aquest aspecte. No sé, que potser es parla alguna cosa més, però poca informació hi ha en aquesta matèria financera, que seria important tenir-ho en compte. Mireia, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, un plaer, com sempre.
Dies. I Montse, el mateix, endavant i molts èxits.
Moltes gràcies.
Seguim parlant.
Merci.
Adéu-siau.
Adéu.
Cada dia, de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallé. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El govern espanyol aprovarà un decret llei per establir criteris en el repartiment de menors migrants no acompanyats entre les comunitats autònomes. Segons Junts, l'acord redueix l'arribada de menors a Catalunya tenint en compte l'esforç d'acollida previ. Dels 4.000 menors que es distribuiran, Catalunya n'acollirà entre 20 i 30, mentre que Madrid en rebrà més de 700. A més, les comunitats que han superat la mitjana de places d'acollida, com ara Catalunya, rebran també compensacions econòmiques. I també el govern de la Generalitat aprovarà avui un decret llei per avaluar el grau d'inundabilitat dels càmpings i determinar possibles mesures per garantir la seguretat sense que el tancament sigui la primera opció. Es crearà una comissió tècnica per analitzar la viabilitat de cada càmping i també una comissió de govern per adoptar mesures en casos de risc imminent. També s'implementaran millores tecnològiques per a la detecció preventiva d'inundacions. I Renfe confien que avui no repetiran les incidències que han hagut de patir els usuaris l'última jornada, malgrat que els sindicats majoritaris hagin desconvocat la vaga. De fet, a hores d'ara només està afectada l'R8, que manté el servei alternatiu per carretera entre Mollet, Sant Fost i Castellbisbal per garantir la mobilitat dels viatgers, perquè encara falten alguns trens conseqüència de l'operatiu d'ahir. De fet, la companyia insisteix en que els retards i cancel·lacions d'ahir es deuen al poc temps que hi va haver per reprogramar el servei un cop abortada la protesta, que sí que mantenen, però, els sindicats minoritaris. I en mobilitat també la Ronda Litoral ha recuperat la normalitat després que s'hagi retirat el camió avariat al moll de la Fusta i que s'hagi reobert la sortida 22 de la Barceloneta. No obstant això, encara hi ha algunes retencions entre Sant Adrià i la Barceloneta en direcció Llobregat. A més, també un accident a prop de Nus de Trinitat afecta a la C58 i la Pota Nord, complicant també la circulació a la zona. Pel que fa a la C32, ja s'ha retirat també els vehicles accidentats a Cornellà i després d'unes hores de congestió entre Gravà i en Boi en direcció a Barcelona, la situació ha quedat normalitzada. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 37 anys acusat d'estafar 18 persones grans a Sant Feliu de Llobregat, Sant Just d'Esvern i també a Sant Vicenç dels Horts. L'home, que treballava en una empresa instal·ladora de gas, utilitzava la seva posició per obtenir informació de les víctimes. I pel que fa al temps, el dia ha començat amb núvols abundants a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. A mesura que avanci el dia, sí que quedarà el cel tapat arreu del territori i les primeres precipitacions es registraran sobretot a les Terres de l'Ebre, que s'aniran estenent al litoral, prelitoral i al terç oest. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Ràdio El Vendrell t'acompanya.
t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
Les 11 i 4 minuts, darrer butlletí informatiu dins la Calaixera, aquest darrer butlletí que ens porta la tercera i última part de programa. Avui és dimarts, 18 de març, edició número 3742, i a més, sempre aquest dia de la setmana, i en aquesta tercera i última part que ara encetem, la part màgica i esotèrica. Començarem, com sempre, per l'horòscop de la setmana, la càpsula elaborada per en Joan Buendía, i després en directe, i des de l'estudi La Llum de l'Univers, amb la Loli Aguilar, tot el contingut habitual, receptes, rituals màgics, la influència de les llunes i tota aquella informació que també ens apropa en directe al propi Joan, que també ens acompanyarà. A banda, consultes, el tarot, les cartes, a través d'aquests punts habituals, a través del WhatsApp, si voleu això preguntar, 638-58-99-88, o al correu electrònic, calaixera@rtv-alvendrell.cat, i com no, també al telèfon 977-15-70-69. Doncs vinga, seguim, continuem. Tercera i última part, som-hi.
Calaixera, un programa unicat de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell.
Hola, benvinguts de nou a l'espai de l'horòscop de la setmana. Què us ofereix la llum de l'univers? Loli, vident tarotista i mestre de Reiki. I la trobaràs al telèfon 687-43-79-57, al Vendrell, a Tarragona. Comencem amb aquestes supersticions o curiositats, i avui anem a parlar del au o ocell. Aleshores se la compara amb un ocell que es posa i de seguida torna a volar. Si no l'agafeu ràpidament, us perdeu l'oportunitat. Per això els burgers diuen: un ocellet se t'ha posat a l'espatlla i l'ocell es posa a l'espatlla una sola vegada. Doncs després d'aquesta introducció anem a centrar-nos en l'horòscop de la setmana que comença el dia 17 de març del 2025. I comencem, com sempre, per l'Àries. La seva agilitat mental serà bona. Sabrà expressar-se amb precisió i eloqüència. Pot aprofitar aquest moment per defensar la seva postura i resoldre assumptes breus, com demanar augment de sou. Taure. Pot caure en un tipus d'egolatria perniciosa. Potser pensi que s'avorreix o que la seva professió no li satisfà i es lliuri a algun tipus d'oci nociu o insatisfactori, descuidant les seves responsabilitats. Bessons. La manca de sensualitat i eficàcia en les seves conquestes li poden fer sentir-se insatisfet i insegur amb si mateix. És possible que arribi a sentir gelosia i això desemboqui en baralles acalorades. D'altra banda, es sentirà sense ganes d'actuar. passejarà pel tall de l'abisme. Estarà temptat pel mal. Cuidis dels desconeguts, els draps bruts, els negocis irregulars i les actuacions fora de la llei o violentes en la seva naturalesa. Vagi en compte amb els vicis. No utilitzi armes de foc ni faci mal a ningú. Ser cautelós i honrat li produirà beneficis. Canalitzi la seva gran energia en activitats de profit. Lleó. Obtindrà èxits no sempre merescuts o obtinguts de forma il·lícita, cosa que li pot crear hostilitats de certa consideració. Si comença una nova carrera important i productiva, sigui realista i conscient de les seves limitacions. No s'endeuti gaire, o en cas contrari podria arribar a tenir problemes econòmics. Potser faci millores al seu domicili. No s'excedeixi amb les despeses, que els seus més propers no ho aprovaran. Pensi també en els altres. Mediti i tingui paciència. Tot encaixarà passat el temps. Verge. Desitjarà relacionar-se amb gent nova. Es pot deixar portar per un excés d'indulgència cap a activitats de grup i a dependre d'altres. A la manifestació més positiva d'aquest trànsit pot descobrir algun talent de caire artístic o creatiu. Balança. Les relacions i negociacions que estableixi li seran favorables. Contractes de treball, de renda o d'adquisició de béns, acords comercials, etc. Confiarà més en si mateix i estarà obert a noves idees. Tindrà ocasió de consolidar el futur immediat en les oportunitats que se li presentin. Escorpí. Bona salut, vitalitat i disponibilitat energètica que augmentarà la confiança en si mateix. Facilitat per la ràpida resolució d'assumptes. Capacitat competitiva que es pot manifestar en èxits esportius o conquestes de qualsevol tipus. Fluïdesa en tots els assumptes de tipus empresarial. Aprofiti el seu ànim emprenedor i la seva iniciativa. Sagitari. No és bon moment per les relacions amb els altres, ja que estarà irritable i serà propens a discutir o barallar. És probable que tampoc no siguin els seus millors moments en relació amb la seva parella i la família. Intenti no discutir, doncs podria acabar en una ruptura. Capricorn. Es sentirà pessimista, probablement a causa de problemes que se li presentaran, i no sabrà o no voldrà afrontar. Les despeses se li sortiran del pressupost, especialment en l'àmbit familiar. Aquari. Es sentirà sense ànims per actuar. Podria tenir problemes amb la justícia, sent probable que tingui decisions errònies. Les despeses es dispararan indegudament, especialment en relació amb viatges i la família. Mal moment per emprendre projectes professionals i sortir a l'estranger. Peixos. Es produiran novetats positives en relació amb la seva professió i a la llar. Estarà alegre i optimista, cosa que li resultarà molt beneficiós. Deixi's portar per la seva veu interior, encara que considerant el que opinen els altres. Una cosa inusual o irracional pot passar. Tindrà grans sorpreses en molt poc temps. Doncs bé, amics i amigues, això és tot. La propera setmana ens tornem a retrobar aquí, en aquest mateix punt del dial de la ràdio. Fins a les hores que passeu. Un bon dia i una bona setmana. A reveure.
Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.
Aquest és el contingut habitual dels dimarts, sempre en aquesta part màgica i esotèrica, començant per l'horòscop de la setmana, però ja directament saltem cap a la llum de l'univers. Amb la Loli Aguilar, que ja ens acompanya. Loli, molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Què tal?
Pues mira, una setmaneta més, no?
Fantàstic.
I aquí, amb molta energia.
Molt bé.
Anem fent. Com fem ara, no? Aquesta setmana tenim molts canvis.
Sí.
La primavera entramos, no?
Sí, a partir de dijous, no, em sembla? Mm-hmm. Sí, sí, demà és dijous, dia 20.
Sí, sí, sí.
Molt bé.
I, bueno, i jo porto aquí uns rituals, el Joan porta també el seu, uh-huh. I les meves cartes també, estan per aquí, aviam si surten, ja han sortit. I, bueno, els començarem el dia d'avui, no? Com és? Com sí. Està avui? Tot
comencem...
com està tot?
Comencem, com sempre, parlarem Exacte. D'aquesta lluna, que el dissabte proper, dia 22, a les 13 hores i 29 minuts, entrarà a la fase de minvant a Capricorn. I aquesta lluna minvant diu que és la fase lunar més que més opcions ofereix per obtenir resultats òptims, ideal per iniciar dietes de pèrdua de pes. L'organisme resistirà millor el canvi de dieta i obtindrà resultats immediats. Durant aquest període és convenient fer tot allò que contribueix a eliminar de l'organisme les substàncies tòxiques i els elements pertorbadors, com els paràsits. És el moment adequat per eliminar taques, extirpar verrugues, tractar cicatrius, etc. Els tractaments odontològics són més exitosos, igual que qualsevol tipus de cirurgia. El tall de cabell en aquesta època el fa créixer més lentament, però amb més gruix i amb arrel més enfortida i resistent. És una excel·lent època per plantar i podar arbres, fruiters, per sembrar tubercles o verdures, eliminar males herbes i combatre paràsits i plagues. En allò sentimental és excel·lent per acabar una relació amorosa intensa i de llarga durada, com també per concloure una societat comercial. I aquesta lluna a Capricorn, diu que és la responsable cabra del zodíac, fa que aquesta llunació afavoreixi les emprenedories que tinguin a veure amb la terra, la construcció i l'administració de recursos. Confereix mètode i prudència i reserva emocional. Inclina a la melanconia i actituds d'indiferència que dificulten les relacions. I aquest temps, segons l'astrologia, que diu que els vents del nord-oest i sud-oest, que alguns dies agafaran força, portaran nuvolades amb plogims o pluges o alguna calamarsada. En les matinades dels dies clars encara hi hauran algunes rosades. La pluja i la humitat de l'ambient faran reviure els camps. Aquest dijous dia 20 el sol entra a Àries a les 10 hores i 3 minuts de l'hora actual i entra la primavera. I el dissabte, dia 29 de març, haurà un eclipsi solar parcial, visible al Canadà, a Europa i a Nord-Àfrica. I els que han nascut un dia com avui, 18 de març, que són peixos, són persones emotives, d'ambicions satisfetes i amics influents. Tendeixen a tenir inclinacions per la ciència i l'ocultisme. En el que es refereix a la salut, deuran tenir cura als problemes intestinals o derivats dels ossos de la pelvis. Són persones ambicioses amb grans desitjos de destacar. Molt probablement aconseguiran el seu propòsit perquè estan dotades de talent i les seves facultats mentals i cerebrals estan molt ben equilibrades. Són persones amables per naturalesa. Els hi resultarà fàcil fer amistats i mantenir-les. Entre els amics, comptaran amb persones importants que els hi resultaran de gran ajuda per arribar al lloc que s'hagi proposat. Doncs bé, si són els que han nascut un dia com avui, que els felicitem.
Molt, sí, per molts anys. Felicitats, i tant.
Bueno, segueixo?
Segueixes tu, jo tindré que parlar una miqueta del Dia del Pare.
Vale. Ai, mira, sí, Sant Josep.
És demà, demà, Sant Josep.
Demà, sí, sí.
Bueno,
sí.
Parla tu i després parla
d'ella. Gràcies als pares, Sant Josep. Bueno, un paper molt gros que va fer al seu dia aquest senyor. Bueno, jo aquí porto 5 rituals per reure el que és la primavera amb energia positiva. Val? És a l'equinoci de mar, de març, que es marca un inici de la primavera quan els dies són més llargs que les nits. Bueno, coneixerem 5 rituals amb els que podem donar-li la benvinguda a la amb aquesta primera estació, diguéssim que és començat l'any, que és la primavera, val? Que la primavera, pues bueno, és el que sempre hem dit, que la primavera és l'època de l'any, que els seus dies són molt més llargs, les nits són més curtes, però que rebem pues, una dosi més extra d'energia solar que pot ser molt ben aprofitada, val? A través dels rituals que jo us diré ara. Són 5. Un dels rituals que són molt macos és el següent. Com estic dient, a l'inoci de març, que marca aquest inoci una estació del sol, ubica amb el seu punt més alt que el cel, que està calentant amb un ambient tras el cru hivern. Això significa que els animals surten de la seva hibernació i tota la naturalesa es comença a florir. Com sers naturals, és lògic pensar que la primavera és també quan surt un efecte positiu sobre nosaltres. Ens ajudem a eliminar les males energies que hem adquirit, o sigui, hem tingut, no? Per exemple, a l'hivern tot és foscor, vale? És fosc. Llavors hi ha més energies més negatives. Estem més malalts, agafem grips, agafem del que tinguem, vale? De salut. I llavors, quan arriba la primavera, les coses surt la claritat. I al sortir la claritat, estem més posats en positiu. Val? Així mateix és que l'equinoci de la primavera, que significa l'oportunitat de renéixer i es començar el que és un nou ser. A l'inici nou d'un any més d'astrologia, que és el sol que es començarà el seu trànsit per Àries. Val? I el primer signe del zodiac, de manera que és l'oportunitat perfecta per portar a cap aquests rituals de purificació i amb harmonia i de prosperitat, basats en alguns que seguirem dient i que aquí jo us presento cinc opcionals. Per exemple, tindrem el primer. El primer és la purificació. Nosaltres sabem que, a veure, quan hem de fer un ritual, un treball o el que sigui, sempre el nostre espai té que estar sobretot molt energèticament positiu, que hi hagi pau, tranquil·litat, una atmosfera a on nosaltres i un lloc que nosaltres ens sentim còmodes, que puguem demanar, fer aquell treball, aquell ritual, perquè surti de manera bé i perfecta i que ens funcioni, d'acord? Si ho fem de qualsevol manera, com tots els rituals, no funcionaran. I llavors el que hem de fer és tindre l'espai net, vale? Ja ho sabeu, amb una espelma blanca, espelma blanca, amb un incens, que pot ser, pues bueno, algun sàndal, que el sàndal és molt bo, pel Reiki a mi m'encanta molt el sàndal, val? El sàndal és també molt, molt, com us diria jo, molt purificador, purifica l'ambient, te relaxa i va, una meravella. Un ambient càlid, bo, amb una música, sobretot, de relaxació, que n'hi ha moltes, i les podeu baixar sobretot per el canal del YouTube, vale? Els podeu, mantres, coses d'aquestes, podeu baixar-ho perfectament. Purificar el nostre cos i el nostre espírit, i independentment en fer aquestes creències. Això és el primer, de la purificació. Bueno, algunes persones també elegeixen, pues, per vestir-se en blanc. Jo sí, això ho faig i ho he fet. T'aixeques amb una hora procedencial pel dematí, es dutxem i llavors te vesteixes amb color blanc. Sempre quan tenim que fer un ritual de purificació, ho podeu fer-ho vestits en blanc. Si hi ha persones que diuen no, blanc no, que no en tinc el pantaló o el que sigui, ja, pots agafar un color blau cel o un rosa càlid, però no estridente, que són els vermells ni coses d'aquestes, no. Les coses s'han de fer bé, si no, no se fan, vale? Donant-se un banyito, i llavors fer també un ayuno, que sempre és molt més bo. Jo sempre ho dic, quan tenim que fer un ritual, alguna coseta, és convenient no carregar-se gaire de menjar, vale? Sempre anar més aviat, més ligerito, vale. I llavors, a part de tot això, a l'ayuno aquest, la meditació, meditar, meditar és bo, ja sé que costa, però el primer costa, però si anem fent les meditacions, nosaltres mateixos trobarem l'oportunitat de gaudir una bona i maca meditació que nosaltres desitgem, no? A veure, sobretot treure tot lo negatiu que tenim al cos. Vale? Ara, precisament, que ens sortirem de la foscor, perquè entrarem a la primavera, llavors ho podem fer-ho. Vestint-se de blanc. I el dia que més pugui haver-hi, pues, amb aquest equinoci, és dir, jo us ho recomano que ho feu el mateix dia, el dia 20 de març, vale? Que això us anirà molt bé. A veure, segon, la neteja de la primavera al dormitori, això és molt interessant també. Bueno, a casa és un puesto que és molt important, és el nostre temple, i el nostre temple l'hem de cuidar, vale? Bueno, nosaltres principalment al dormitori. El dormitori, pues, també és un lloc que també allà és on descansem, on estem potser alguns poquetes hores perquè treballem i perquè fem algunes certes activitats i no podem gaudir gaire d'estar molt al llit, no? Però bueno, què volem dir? Llavors, si nosaltres al dormitori que adquirim una força, que ens somiem i tenim intimitat, així que la primavera és un moment de l'any ideal per renovar les energies de dita habitació. El ritual de neteja, en què se consisteix? Pues, bueno, per rentar les cortines, edredones, netejar les finestres, les portes, els mobles, també per donar-li la volta al matalàs, també és ideal, i sobretot trapejar, que és netejar tot el terra del pis, vale? Ojo, sempre des de dintre cap a fora, vale? Amb una mescla, sobretot, que no pot faltar, d'una mescla de la sal marina. Però jo, a part de la sal marina, que es pot posar perfectament, també podem posar una miqueta d'almoniac, que l'almoniac també el que fa neteja i ahuyenta tot el negatiu, entitats i cosetes rares, ¿vale? I també, com no, el vinagre, ¿vale? El vinagre és essencial. Ja les nostres àvies ja cuinaven, ja fregaven amb el vinagre, el terra, en aquella època, i la sal tampoc no faltava. O sigui que, oi per oi, encara que estiguem amb uns altres temps, també se pot fer. Ritual de l'harmonia, el número 3. Aquest és un nou es començar que sempre tenim que tindre, pues, l'harmonia per seguir amb aquesta neteja de la primavera. Podem aprofitar per decorar la nostra casa. No és que sigui necessari gastar una fortuna, perquè no s'ha de gastar. Solament és canviar els mobles de puesto, que això també fa molt, per fer i que flueixi una energia. En cas de que això de moure i els hem de netejar, sobretot les cantonades s'han de netejar. Un cop netejades li podeu posar-lo amb l'incens, amb aquell racó, donar-li molta, molta, molta fragància d'incens, Després, també s'ha de fer amb les cantonades, vale. 4, per la prosperitat. La prosperitat també és molt important, una bona netejada per poder fer-ho. Aquest ritual consisteix, pues, és en comprar, pues, bueno, una planta, vale? Una planteta, un test, vale? Amb una planteta. Abans l'adquirirem i la investiguem com s'adapta a lo millor possible amb les condicions del puesto que nosaltres la vulguem posar, perquè les plantes són molt delicades. Algunes, segons si tu la poses en un puesto, no li agradarà i estarà com pancineta, pobreta. L'hem de posar-la en un lloc que nosaltres la veiem allí, mira, aquí sempre que li agradi i està bé i tal, pues, amb aquest puesto, d'acord? Bueno, aquesta és una. la ubicarem en algun puesto que sigui ideal. El dia de l'equinoci, la planta la netejarem amb com diria jo, la podem sense cap compromís de cuidar-la i sobretot de protegir-la, la planta. I es creu que a mida d'aquesta planta vagi pues, ella mateixa sanant, val? I hi haurà pues, bueno, prosperitat a la vostra casa. Què vull dir? Si hi ha una planta a casa que s'apenseix, el que sigui, la canviem de lloc i després això la netegem sobretot a mida que la planta vagi sanant. I aquesta planta, quan vagi ella fent-se bé, llavors la prosperitat entrarà a la casa. El número 5 és per atreure la felicitat, per ser feliços, per estar bé a casa, no? Un ritual molt senzill és aquest, i molt divertit, és realitzar a aquesta primavera. Consisteix de planejar que aquest dia és una activitat que tinc que ens faci, sobretot, molt feliços a tots, i que no hagi cap contratemps ni que hagi coses rares, eh? Vale. Poden ser coses molt senzilles com donar un passeig en un puesto que hi anem, sobretot que sigui naturalesa, per exemple a la muntanya, un prat que estigui ben amb floretes ja i tingui espigues, tot això, eh? I també pues, bueno, podem donar-nos aquest gust de fer un bon menjar o d'un gelat, val? De cosetes d'aquestes, donar-te un mateix un gust, vaja. Bueno, a què pot ser tan simbòlic aquest ritual, que radica que nosaltres estem pactant amb la felicitat, amb aquestes coses que són molt petites, vale? A vegades nosaltres tenim dies, no? Tothom té dies, uns més i uns altres menys, som més feliços, riem més, altres dies estem més apagats, per exemple, a l'hivern estem més apagadets, no? No convida gaire a sortir perquè fa fred o el que sigui, però ja quan ve la primavera ja les coses canvien i llavors estem molt més millor. I llavors ja sortim, passegem més, ja convida d'agafar el cotxe i marxar a un prado o a fer allò o a fer l'altre, ja estem més bé, ja la cosa ja canvia, eh? I llavors pues, bueno, jo ja he dit els 5 de rituals. Espero que vosaltres tingueu aquesta oportunitat, vale? Per saber si a casa hi ha alguna entitat negativa o algun tipus d'enveja o alguna història, jo recomano, i sempre ho he dit, és agafar solament amb una llimona, ja sabreu vosaltres si aquesta llimona es podreix, és que hi ha alguna història rara. Així també passa com les plantes, que de repente tens una planta molt maca i es posa malalta, eh? I llavors és que també està notant aquesta planta, que és un ser viu, que allí ja en aquella casa està habitant algo que no és gaire normal, vale? Vale, tenim la planta, les plantes quan es moren, si les llimones es podreixen, aquí es donen el que hi ha, vale? Que voleu posar també un cuenco amb sal marina, no fa falta, compreu una sal grossa o el que sigui, la que tingueu a casa, la de cuinar mateix, no passa res. I llavors poseu com 3 grapadets al cuenco, vale? I llavors si aquella sal
ha de posar aigua també,
no, sal sola. Per què? Perquè llavors això, si ho tenim, si hi ha alguna cosa rara, vale, ho podeu posar en qualsevol puesto o racó de casa, vale? O si voleu posar-lo també a l'entrada de casa, perquè a l'entrada de casa entren, surten, entren entitats, o sigui que les entitats se cuelen per tots els lados. I llavors jo us recomano que poseu aquest concursal, vale, la tingueu dies. Això que farà l'azar, que si alguna cosa, mal d'ull, un treball a algú o el que sigui, per saber qui és la persona que li hagi fet algun mal d'ull, si ho poseu uns cuencos de, a cada cantó de la vostra llit, vale, separant lo que, no sota del llit, cuidado, separant el que és la tauleta de nit amb el llit, aquell espai que ja suelto, podeu posar vosaltres un cuenco amb sal. I al cop de dies, aquella, allò, si hi ha alguna cosa rara, sortirà a la part de l'un o a la part de l'altre. Veureu com la sal ha pujat d'una manera que sembla que sigui una muntanya nevada. Uh-huh. Vale? Jo us ho recomano perquè us anirà molt bé de fer-ho. Vale? I si voleu posar també un cuenco de sal amb una miqueta de vinagre d'aquest blanc, que no teniu blanc d'aquest d'anar a netejar, bueno, el de cuinar, no passa res, ¿vale? Però si és blanc, millor. I posarem allí, posarem la sal, el vinagre i tres dientes de ajo, ¿vale? Es claveu el cap del, diguéssim, de dintre
del gradall
ensorrat i la punta cap a dalt, i ho poseu com un triangle i ho deixeu al rebador. Això també evitarà los malos rollos a la casa. Són formes que han bones per netejar. Jo us estic aquí donant aquests rituals són molt senzills i ho tenim a casa, a l'abast de tot. No fa falta gastar-nos uns dinerals allí, no. I l'incens, el que vosaltres desitgeu, el sandal, el palo santo, que a mi m'encanta el palo santo. Jo quan faig les teràpies de Reiki sempre ho acostumo a posar, ¿vale?
El romaní també va bé.
El què?
El romaní
també, la planta del romero, romero, santo romero, que salga todo lo malo de mi casa y entre lo bueno. Uh-huh. I ja està, són cosetes que nosaltres mateixos hem de fer-ho, ¿vale? I llavors pues, són armes que les tenim a la cuina, com també és la canyella és molt bona. Mira, un consell que us donaré ara, un consell molt bo. Em va vindre una clienta i em va dir-me, Loli, és que con los hombres no hay manera que me miren, i pobreta. Sí, i em va fer pena, pobra nana. I li vaig donar-li un consell que fes. I jo us ho dic a vosaltres, a grito pelao. Jo quan descubro les coses, i m'agrada ajudar les persones, que jo he nascut per això, per ajudar, és agafar, primer de tot, un paper d'alumini, ¿vale? I amb un rotulador vermell poseu el vostre nom. Chicas, lo podéis hacer, ¿eh? Y los chicos también. Eso va pels dos, les dues bandes. ¿Vale? Agafem un rotulador i posem el nostre nom, ¿vale? Sencer. Bueno. Què farem? Una cabeça d'all. La posarem al centre. A sobre de la cabeça d'all posarem canela en polvo. Bastante. Agafarem la miel. La posarem per sobre de tota la canyella i de l'all. ¿Vale? Purifica l'all. La canela és molt afrodisíaca, és més, ¿vale? Llavors, què fem? Llavors, agafarem el posar tot allà al costat, de sobre del paper d'alumini, a la cabeça d'all, el rabo per arriba, en recordeu-se'n. la canyella i el que és la mel. I quan ja ho tenim, llavors ens diem, este ritual, este trabajo, me va a mi a beneficiar. Tendré belleza, me miran tots els homes, seré resistible. Llavors agafem el paper, així mateix, pobret els rituals, ho posem així. Llavors, o nos vamos a la muntanya i ho enterrem allí, que hi hagi terra. I si no, a la vostra... a vostra casa, si teniu una torreta allí, el que sigui, amb una planteta ben maca, que la veieu vosaltres, que xula aquesta planta, no? Un rosal o el que sigui, ho poseu allà, ho enterreu, xam, 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 i la deixeu allà.
Fantàstic.
I us oblidais. I ja veuràs tu el bé que anirà.
Molt bé.
Vale. Això és perquè ho sàpiguen les persones que tenen aquest petit problema. I no és petit problema, a veure, això ens ajudarà, sí, però també el que ajudarà, que és el que jo li vaig dir a aquella noia, és canviar una miqueta el xip. Per exemple, pots tu maquillar-te i a sota del maquillatge pots posar-te una miqueta de canela en polvo i te maquilles. Totes cosetes que hi ha, no? Pues... que alguna coseta.
Tenim una consultant.
Perquè estàs tot el rato.
Sí, 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 estic, estava pendent d'un guatxa que ens ha arribat fa una estoneta i per això no es volia tallar.
Passa mala.
Doncs és això, un WhatsApp, eh? El 638 58 99 88. I es diu això. Pregunta per la Loli. És una consulta que fan en català, eh? Pregunta per la Loli. Bessons. Ha tingut un terratrèmol familiar i vol saber com afectarà la seva relació amb la parella. Un bessons que ha tingut un terratrèmol familiar i vol saber com afectarà la seva relació amb la parella.
Vale.
Seria bo que digués el signe de l'altra parella, també, de la seva parella.
Si pots, que te digui el signe de la parella.
Val, doncs...
a veure.
Si ens escolten, que esperem que sí, que es digui l'altra parella, eh?
Exacte, sí, l'altra parella.
Molt bé.
Aviam.
Doncs així ho preguntem, esperem que ens escoltin.
Això no és un tsunami, el que està passant, pobre aquari. Nano.
Aquari, ens diuen.
Aquari. Mira, aquí ja me surt aquí l'emperatriu. L'emperatriu, què m'està dient? Que és una dona. Una dona de color de cabell negre. És una dona que és possible que és la que hagi posat tot aquest terratrèmol, ¿vale? Que diuen ells. Però les cartes me diuen també que a la mateixa vegada Géminis i Aquari, la força de l'estimar-vos, de lo que vosaltres us estimeu, que esteu molt per l'un per l'altre, no podrà ningú vosaltres, perquè el destí, si està posat que vosaltres teniu que estar junts, estareu. Per tant, a mi me diuen que al final d'aquest terratrèmol tan gran hi ha algo que us ha... Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Aviam, aquestes persones marxaran i us deixaran tranquils, ¿vale? I deixaran que vosaltres faci la vostra. Aquí me surt això, ¿vale? Però cap a vosaltres dos... veig que esteu ara molt malament... i esteu molt nerviosos, però me surt el sol després de la tempestat viene la calma. Què vull dir? Me surt el sol, me surt la lluna aquí, que són moltes històries que hi ha per aquí al mig, però que després vosaltres seguireu endavant i teniu el sol. Teniu el sol, ¿vale? Teniu que agafar i fer un canvi vosaltres molt, molt gran i molt fort per estar bé. Hi ha una força aquí, i aquesta força és l'estimació de parella com sou vosaltres. Per tant, escolta, feu la vostra vida, que me diuen a mi que ara hi ha aquest terratrèmol, però que Déu-n'hi-do, és un tsunami, que dic jo. Us han fet molt de mal, la veritat, i vosaltres feu la vostra. Vale? Què podeu fer? Escolta'm, pau i tranquil·litat. Agafeu una espelma, per exemple, rosa, i una altra de blava, blau cel, sobretot. I aquest divendres, que és el dia de Venus, el dia del planeta Venus, el de l'amor, la poseu vosaltres, vale? Com l'heu de posar-la? Molt fàcil. La que és rosa, li poses el nom d'ell, i la que és blava, el nom d'ella, vale? I que siguin les lletres que siguin al vieix, com dic jo, vale? Al vieix, no així, al vieix, que sea entrecruzades, vale? Si vosaltres teniu aigua de roses, un cop fet això de posar els noms, rociéis un poquito de colònia rosa, i llavors les enceneu en llumins i estigueu tranquils, vale? Està ara com bastant fotut, però jo a vosaltres us veig que tirareu endavant, vale? Són coses que aquí s'han dit, hi ha mentides, hi ha històries rares, hi ha coses amagades amb aquest tsunami que dius tu, però jo veig que al final dels finals guanyeu vosaltres, vale? Mira, jo sempre dic que quan hi ha una guerra, me refereixo de lo que sigui, el bien i el mal, sempre guanya el bien. Déu posa les persones, si tenen raó, li donaran la raó, vale? I si no tenen raó, marxaran. I aquesta persona que jo veig aquí, que una d'elles és una dona, que és la que ha fotut una miqueta de història ahí, això marxarà i se cansarà. El que passa que mira, us ha agafat una mica de lo que sigui i ja està, a la família, vale? Tranquils, que vosaltres tireu endavant. Bendicions per tots dos. Si vols consultar amb mi i vols que t'ho aclareixi millor i més rato, m'agafes hora, jo diré dintre de poc, i si vols t'ho dic ara, el meu mòbil, perquè tu m'afagis un truc, jo t'adono hora, i llavors ja pues podem mirar-ho més tranquil·lament, vale? Que clar, aquí jo vaig més de pressa i
digue-li el número
i ja tindrà. Està, mira, el meu número és 687-43-7957, em dic Loli, vale? A veure, jo durant el dia m'avallugo molt i vaig molt pa aquí, pa allí, pa allà, però tinc les meves hores de consultes, vale? Què vull dir amb això? Si me poses això, o sigui, un WhatsApp o el que sigui, en qualsevol moment del dia te'l agafaré, vale? Que no penseu, és que la Loli no m'agafa, no, és que, cuidado, és que faig moltes coses, ja vaig suturada. I llavors, tu tranquil, que jo ja t'adonaria, si és que vols, que jo t'ho miri més profundo, vale? Pues vinga, bendicions i ànims, molts ànims. Una espelma rosa i una altra blava.
Gràcies, vinga. Per la consulta i per la resposta, per suposat.
Sí, sí.
Més
sí.
Coses.
Bueno, vinga, anem a parlar del dia del pare. Que ja
vinga, avui sí que de pare és un paper molt important. Vinga.
Diu, per què el dia del pare es celebra en diferents dates depenent del país? Aquest dimecres, dia 19 de març, es commemora a Espanya el dia del pare, una festivitat arrelada a la tradició religiosa en coincidir amb el dia de Sant Josep, al calendari laboral. Aquest any només dues comunitats autònomes, el País Valencià i la regió de Múrcia, han optat per mantenir el festiu del Dia del Pare. És un dia destacat al calendari i mostra estima i amor a través d'un detall. És la millor manera d'expressar gratitud. La història diu: a finals del segle XIX, als Estats Units, les reunions del Dia de les Mares ja cobraven força després de la fi de la Guerra de Secessió. No obstant, els homes nord-americans rebutjaven la idea de tenir un dia per a ells, percebent aquestes celebracions com a massa femenines. El 1908, un tràgic accident miner a Fairmont, a Virgínia Occidental, va provocar la mort de centenars de pares. Grace Golden Clayton, filla d'un ministre, va proposar el 5 de juliol com un dia per honrar tots els pares del país, però la idea no va calar a la població. Un any després, a Washington, Sonora Smart Dodd, inspirada per les reunions del Dia de les Mares, va proposar un dia del pare per honrar el seu progenitor William Jackson Smart, veterà de la Guerra Civil. Va convèncer a l'Associació Ministerial i la IMCA per reservar un diumenge de juny en honor als pares. Les celebracions van començar el 19 de juny del 1910 amb regals i roses vermelles per als pares vius i blanques per als morts. Tot i l'intent de formalitzar el dia per presidents com Woodrow Wilson i Lyndon Johnson, va ser Richard Nixon el 1972 qui el va convertir oficialment en un festiu nacional als Estats Units. A Espanya, Itàlia i Portugal, de tradició catòlica, el Dia del Pare coincideix amb el Dia de Sant Josep, pare putatiu de Jesucrist. El 1948, Manuela Vicente Ferrero va rebre queixes de pares dels seus alumnes reclamant reconeixement a l'escola. Per això va proposar honrar als pares el Dia de Sant Josep, considerant a Josep un model exemplar de pare. Quan es celebra el Dia del Pare? La data oficial del Dia del Pare varia segons el país. A Rússia es celebra el Dia dels Defensors de la Pàtria el 23 de febrer. El Dia del Pare té lloc el 19 de març a països com Andorra, Bèlgica, Bolívia, Croàcia, Espanya, Hondures, Itàlia, Liechtenstein, el Marroc, Moçambic, Portugal i Suïssa. El 8 de maig, a Corea del Sud, es commemora el Dia dels Pares. El segon diumenge de maig és el Dia del Pare a Romania. El 5 de juny, a Dinamarca, commemora el Dia del Pare, que també és el Dia de la Constitució. El 17 de juny, El Salvador i Guatemala tenen aquesta festivitat. El tercer diumenge de juny és la data en què nombrosos països com Argentina, Colòmbia, els Estats Units, França, Índia, Mèxic, Regne Unit i Venezuela celebren el Dia del Pare. A Alemanya, el Dia del Pare té dues celebracions vinculades. D'una banda, hi ha Watertag, que se celebra el dia de l'Ascensió de Jesús, 40 dies després del diumenge de Resurrecció, i és considerat com una festa nacional. D'altra banda, hi ha el de Herrentag, una celebració tradicional on els homes fan un viatge exclusivament masculí. Durant aquest dia, els homes solen pujar una muntanya portant carros carregats amb vi o cervesa, així com menjar regional típic. A França es celebra la Feta dels Peres, la seva versió del Dia del Pare, el tercer diumenge de juny. Encara que és un país de tradició catòlica, i ha tingut una llarga història commemorar els pares el Dia de Sant Josep. La institució del Dia del Pare com a esdeveniment nacional no va sorgir sinó fins després de la Segona Guerra Mundial. A Itàlia, el 19 de març, també es celebra el Dia del Pare. A regions com Sicília, el Dia de Sant Giuseppe. Les places dels pobles es transformen en escenaris d'autèntics banquets, on es degusten les postres més emblemàtiques d'aquesta festivitat. A Sèpole di San Giuseppe, també hi ha el Japó, els Estats Units, el Tailàndia, en fi, hi ha molts llocs que celebren aquesta celebració també a diferents èpoques de l'any. Doncs bé, què més tenim?
Bueno, volem transmutar alguna coseta. Per exemple, mira, això li anirà molt bé a aquest noi que ha trucat ara amb aquest Géminis per fer-ho.
Quedan 2 minuts, eh?
Vale, quedan 2 minutets. Pues iré molt ràpida. Vinga, per transmutar el mal que es puguin fer, agafarem les muñeques de les nostres mans i amb sal, aceite d'oliva. Jo això m'ho faig i va molt bé. És dir, transmuto esta energia a través de mi consciència i la devuelvo en amor puro. I llavors obrim les mans i això lo soplamos. Què passarà aquí? Que si hi ha una persona que us ha fet algun mal, quedarà amb evidència. O sigui que feu-lo qui ho necessiti perquè va molt bé. ¿Vale?
Molt bé.